Doncs, si us sembla, començaríem el ple, però tots som coneixedors de la notícia de l'accident que hi va haver ahir ferroviari, que almenys l'última notícia que jo tinc és que són 80 víctimes, 80 persones mortes. Si us sembla, faríem un minut de silenci, com s'ha recomanat que es fes als diferents ajuntaments. Moltes gràcies. Que serveixi de solidaritat amb els familiars de les víctimes i amb el poble gallec, en aquest cas. Doncs, si us sembla, començaríem el ple ordinari d'avui, 25 de juliol, Sant Jaume. Felicitats als Jaumes. Abans de començar amb la part dispositiva, si algú del públic vol prendre la paraula, doncs amb molt de gust. Ningú? No? Doncs començaríem tot seguit ja. Aprovaríem l'acte de la sessió plenària del 21 de març, que es va passar als diferents grups, si no hi ha cap cosa de l'acte anterior, de l'acte del març. Endavant. Aprovaríem, si s'escau, la xifra del padró municipal d'habitants referida a 1/1/2013. Com heu pogut veure, el gener del 2013 el padró és de 17.286 habitants. Es fa referència a la xifra d'aquests darrers anys. Els últims anys, l'any 2010 es va créixer amb 44 habitants, el 2011 amb 44 habitants, l'any 2012 amb 127 i a gener del 2013 som 210 més habitants que el gener del 2012. Per tant, sembla bé d'aprovar-la, és una dada. Passaríem al tercer punt, aprovació inicial, si s'escau, de l'ordenança reguladora de la taxa de prevenció d'incendis forestals. Pots comentar alguna cosa, Josep? De fet, ja es va portar en el seu dia en el ple, es va comentar la possibilitat que es fes que es podia fer de dues maneres: una era en metres quadrats de parcel·la i una altra era en nombre de parcel·les, no? Per exemple, es va comentar que en Colla es va fer per nombre de parcel·les, aquí va semblar que era d'entrada millor per metres quadrats i no resultes d'això, sinó el divendres de la setmana passada es va fer una reunió amb els veïns de Boscos, que es van comentar temes molt importants per a l'urbanització, com era temes urbanístics, en aquest cas el projecte de reparcel·lació i el projecte d'urbanització, i també un dels punts de l'ordre del dia era comentar i parlar amb els veïns del tema de la franja perimetral, no? I en aquest cas en Josep, com a regidor del tema, també estaven allà, si vols comentar.
Sí, van anar a fer aquesta assemblea i el veí va plantejar quines eren les dues fórmules, es va explicar, es va veure clarament que hi havia unes petites diferències, vull dir, amb la gent, i al final, per una àmplia majoria, els veïns que havien presents van dir que la fórmula de fer una taxa, doncs, que creiem més adient que no fer per aquella superfície, ja que era un tema més de seguretat, que afectava tot per igual. Cal dir també que es va aclarir que és una taxa que té un vigor per 3 anys. Quan passen aquests 3 anys es torna a aprovar una altra, perquè igual la situació de la llei ha canviat, igual ja no, igual té que pagar l'Ajuntament, igual també aquests pressupostos són altres diferents, i això també es va explicar i cal també aclarir-lo, perquè avui mateix, o allí dimecres va ser, encara una veïna va venir també a preguntar-me, i sempre hi ha dubtes, no? Però avui ja també, avui aprofito també que quede clar que és una taxa que té una vigència de 3 anys.
Endavant, Gerard.
Sí, hola, bona nit. Volia fer una pregunta, és una taxa que suposo que anirà per concurs,
sí.
Que el preu exacte encara no se sap. En canvi, ara es dona una taxa amb una
quantitat... Com màxim, és màxima.
amb els diners, si es rebaixa la quantitat de la feina, els diners que s'obrin es restaran de l'última quota o com anirà això?
Això repercutirà sobre els veïns.
Es rebaixaran els veïns.
Això rebaixarà els veïns, això és una taxa.
Pot ser la primera, la segona o la tercera quota. Hem de tenir en compte que aquesta feina, l'Ajuntament es farà la feina, ja, l'Ajuntament avançarà els diners i no els recuperarà una bona part fins d'aquí, diguem, els 3 anys, no? Es podria, no, en aquest cas, rebaixar en l'última quota, per exemple, no? Perquè ja que es fa un avançament de diners per part de l'Ajuntament, de fet, anirà una mica a la baixa aquesta... Això perquè ja en paral·lel s'estava fent la licitació, diguem, no? I s'han presentat dues empreses, avui s'han obert els sobres, el segon sobre, i va una mica a la baixa. No sé la quantitat exacta, però va a la baixa. Avui, per exemple, també s'ha començat, que és un tema que porten els veïns, perquè és de, diguem, és de compensació. A Can Coll ha començat avui també la neteja de la franja perimetral, a Can Coll, vull dir... que han fet servir la mateixa fórmula també i que ja l'han adjudicat ells, no, en aquest cas. Sí, sí, l'empresa més barata era una empresa de Sant Celoni, que fa feines de bosc, no? Està bé. Sembla bé, doncs?
Una consulta. Sí. Només sapiguer com es va fer la convocatòria, perquè ens consta que algun veí no va rebre convocatòria i hem volgut consultar-ho amb alguna gent que sabem que viuen allà i no l'havien rebut, més enllà de si estan d'acord o no. No sé si des de l'Ajuntament com ho van fer saber, però és Junta de Cooperació aquesta,
Sí, és Sistema de Cooperació. I és Associació de Veïns, Sistema de Cooperació, que vol dir Ajuntament, no hi ha Junta. Individual, per parcel·les. Però no, que sí?
Sí,
sí.
Però,
no.
No,
la convocatòria,
sí,
que sí?
La convocatòria. Primero se reunieron y avisaron solo a la Junta de Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos avisó solo a los socios, que son minoritarios. Entonces hubo dos o tres quejas, a mí me llamaron también dos o tres personas y esas mismas personas también llamaron al ayuntamiento, y el ayuntamiento mandó una persona y buzón, puso un aviso, aparte de poner dos avisos, y la zona de buzón en cartelera.
Sí. Pero bueno, pues, Va estar reiterat, no?, perquè tothom se'n pogués assabentar, i sí que és el que comentava la Puri, a l'Ajuntament la intenció ja era avisar a tots els veïns, com a Ajuntament, perquè hi havia la reparcel·lació i el projecte d'urbanització, que és de tota l'urbanització, en aquest cas de les 244 parcel·les que hi ha allà.
En tot cas, hi ha alguna incidència amb això, amb algun veí que no ho rep, demanarem que es posin en contacte amb l'àrea i que es pugui solventar.
Tota l'explicació i tot.
No tant l'explicació, sinó veure perquè no han rebut la convocatòria i que la puguin rebre les properes.
No, i a més, ara rebran individualment, rebran una carta individualment del projecte de reparcel·lació i de l'urbanització, perquè els exemplars dels documents urbanístics estaran en el local social, en el local que és de l'Ajuntament, durant uns dies, i els tècnics, al setembre, també els tècnics, el que ha fet la reparcel·lació i el que ha fet el projecte d'urbanització, els veïns podran anar allà in situ, a part de rebre-ho per correu electrònic, etcètera, etcètera, podran anar in situ per veure si tenen algun dubte d'aquestes dues eines urbanístiques. Per tant, s'entén que queda aprovat per unanimitat.
Senyor alcalde, a efectes formals hi ha una esmena, perquè el que era la proposta inicial estava per metres quadrats i, per tant, quedaria aprovada l'esmena per ressentiment.
Sí. Passaríem al punt quart, aprovar si s'escau el compte general de la corporació. Manel, 5 cèntims.
Sí, bona nit a tots. Bueno, es tracta d'aprovar el compte general de la corporació, que és un punt de tràmit, però que ja es va convocar la comissió de comptes el 6 de juny, si no m'equivoco la memòria, que a tots els grups es va traslladar tota la informació, que no, la comissió de comptes es va convocar per començar el procés d'exposició pública, que no hi ha hagut cap al·legació i, per tant, doncs ara portem a l'aprovació definitiva, perquè és important, perquè traslladar el compte general, doncs, a la sindicatura de comptes perquè tinguin tots els comptes, doncs, de l'Ajuntament, i és important també perquè la Generalitat està fent també el seguiment de les diferents corporacions perquè aquelles que no s'incorporin o que no traslladin el compte, doncs, després, doncs, possiblement faran restriccions a temes de subvencions. Per tant, és important i res més, està a la vostra disposició. També aprofito perquè que a la pàgina web de l'Ajuntament s'ha posat un apartat que és pressupostaris i per tant allà per temes de transparència i que tothom pugui accedir fàcilment a les dades comptables de l'Ajuntament, doncs està a disposició de tothom doncs, que pugui consultar el pressupost, el compte general i altres qüestions comptables. Per tant, és això, és pur tràmit.
Bé, sembla bé? No. Sí.
A veure, sóc en Joan Maria García del grup de Convergència i Unió. Nosaltres tenim una posició on des d'un punt de vista tècnic estem absolutament d'acord amb com s'han fet les coses, vull dir, no tenim cap cosa que ha dit. De fet, amb el Manel ens hem explicat tot el que cal i donem suport. Des del punt de vista polític sí que tenim alguna consideració a fer. Bàsicament perquè és un pressupost de 17 milions i l'execució doncs al final va haver un resultat pressupostari de 800.000 euros. La percepció que té un poble com el nostre amb unes necessitats que sobretot tots vam valorar en el seu moment, especialment socials, doncs aquests 800.000 euros, la pregunta que al final on es fa és si és que aquest poble no té necessitats en els quals esmerçar aquests diners i per això ens els hem pogut estalviar, o no, hem fet realment restriccions que ens hauríem de plantejar si realment són raonables. Suposo que també us ha arribat, des de veïns que tenen carrers amb els llums tancats i després altres restriccions de tipus pressupostari que tenen que haver amb temes socials. Hi ha algunes partides de beques que no s'han executat completament i inclús alguna partida social doncs, que també ens hem trobat en el mateix cas. Per tant, la percepció que hem tingut és que ens agradaria que ens expliquéssiu això. Bàsicament és si és un poble que no té cap necessitat o és que realment hem fet estalvis. A part d'això, d'aquests 800.000, hi ha pràcticament 700.000 que hem posat en una dotació per impagaments. O sigui, vol dir que hi ha 1,5 milions d'euros que l'Ajuntament pot disposar d'ells o podia disposar d'ells l'any passat i no ho ha fet. En aquest sentit, per això nosaltres al final la valoració que fem és que el pressupost l'equip de govern el fa servir com un sostre de despesa, no podem gastar més d'això, però a partir d'allí podem retallar tot el que ens sembli que s'ha de retallar. Doncs en aquest sentit nosaltres la valoració política que en fem doncs, no és positiva, pensàvem que és un moment on tots aquests diners tenien que haver anat a parar a circumstàncies que tots sabem que els hi cal i per això ens abstindrem en aquesta votació.
Bé, segurament no és massa normal que quan es porta un compte general hi hagi algun grup que no voti a favor perquè és un document tècnic, no de visió política, sinó que és de gestió, diguem, tècnica. La discussió dels pressupostos no? ve en els apartats que és de pressupost i res més, jo diria, equivocant no? que les paraules que s'acaben de dir quan el que hi ha hagut és un, com ho diria, una intenció en el pressupost del 2012 de fer canvis de prioritats i de destinar més diners a temes socials especialment i que l'aprovació del pressupost o l'execució del pressupost de l'any passat va començar el mes de setembre. Les bases són les que ja hi havia en el seu moment, s'han canviat les bases i en aquest cas el pressupost d'aquest any 2013 ja es veu que amb les bases actuals, amb l'obertura d'arribar més famílies al pressupost, s'està complint, el que és el 2012 s'estaria complint i fins i tot hem de dedicar més recursos aquest any per poder arribar a les necessitats de les famílies i barrejar una cosa amb l'altra amb números sempre es pot fer, però barrejar els 800.000 euros diguem que van quedar, que els podem utilitzar per coses molt necessàries aquest any, com pot ser ajudar a fer una escola i ajudar també a fer un edifici de formació professional, que estem disposats, i els altres grups també ho han vist bé, de posar 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament, doncs aquests 800.000 euros aniran per aquí, aniran per una cosa totalment necessària que si no hi ha estalvi, i aquest estalvi s'ha produït durant l'any passat, es van estalviar al final, que tampoc ho sabíem al començament, gairebé 140.000 euros en estalvi energètic. Això també és gràcies a la comprensió de la gent i en aquest cas també als tècnics i al personal de l'Ajuntament que està als diferents edificis. Posar 700.000 euros per impagaments, hi ha coses que venen regulades per llei, que has de posar unes quantitats si preveus que hi hagin quantitats d'impagaments, bé per llei i bé com a prudència de l'Ajuntament, perquè tots sabem que hi ha fallits no?, d'aquests darrers anys, d'aquests anys de la crisi, i el que seria, jo crec que, vaja, d'una inconsciència total, seria no posar aquests diners quan ja sabem que es produiran i que després el que tindria l'Ajuntament és un dèficit. Millor tenir aquests diners per dedicar a coses totalment necessàries, que no tenir aquests diners i en aquest cas entrar amb retallades, com s'estan produint a altres llocs, i que nosaltres el que fem és, en les partides que normalment hi ha retallades per part d'altres administracions, és dotar-les de més recursos. Per tant, heu manifestat el vot de l'abstenció. Entenc jo que tècnicament i políticament és incomprensible, però és una opinió de, és una opinió que, no, que és meva, diguem, no? Per tant, els altres grups, si volen dir alguna cosa o... Si no.
Des del CUP votarem afirmativament.
Des d'Iniciativa també, afirmativament.
Per tant, el punt aquest quedaria aprovat per 10 vots i 6 abstencions. Per tant, queda aprovat el compte general i així es podrà enviar la sindicatura de comptes. Passaríem al cinquè punt, donar compte al ple municipal de l'informe emès per l'interventor occidental sobre la morositat. El que fem cada 3 mesos, no? Doncs es porta, com sempre, hi ha llistat dels pagaments, el promig, i si hi ha algun pagament que no s'ha complert, no? El termini, no? En aquest cas legal, s'explica les raons, no? Perquè de vegades hi ha factures traspaperades, etc., però que continuem complint el que marca la llei, que són actualment... No, però bueno, la llei...
30.
Són 30 dies des de fa poc i estem a en aquest trimestre 39 dies. No és l'acostum, l'acostum són 26-27 dies complint el que marca, però diríem, podem estar satisfets com a ajuntament, ens sembla, no? Per tant, és donar compte. Passaríem al punt número 6, aprovar inicialment, si s'escau, el pressupost municipal de l'exercici 2013, les seves bases d'execució i la plantilla orgànica. Una breu síntesi, Manel.
Sí, bona nit novament. Doncs bé, tal com ha dit l'alcalde, el que portem a aquest ple és a veure si es pot aprovar el pressupost per aquest any 2013. Jo com a regidor d'Economia penso que és important aquest punt per dues raons, perquè primer doncs, és actualitzar, és a dir, aprovar el pressupost doncs, significa actualitzar els comptes a la realitat que estem vivint, i en aquest moment doncs, les circumstàncies econòmiques són prou dures i per tant doncs, tenir doncs, un pressupost totalment adaptat a la necessitat és important, i per altra banda perquè un pressupost prorrogat doncs, pot comportar doncs, que hi hagi partides doncs, que quedin esgotades, que hi hagi partides doncs, que s'han incorporat amb la proposta de pressupost doncs, que puguin quedar fora si no s'aprova, i per tant que les necessitats doncs, que l'equip de govern conjuntament doncs, vol tirar endavant no es puguin tirar endavant. Per altra banda, doncs, encara que a nivells de números generals és molt similar al de l'any passat, doncs, també s'ha de dir que les prioritats del govern són les mateixes en tres àmbits d'insistència, que després els meus companys ho exposaran, doncs, que és el tema educatiu, el tema de formació i ocupació i el tema d'assistents de serveis socials, que són temes crucials i importants en aquests moments. Què he de dir? Com a nivell general, com a números, doncs cal dir que el pressupost que portem a aprovar són 16.937.000 euros, que d'aquests 16.937.000 euros, 7,5 milions és despesa de personal, que també hi ha partides que van destinades a temes de caire social, i per altra banda doncs, tot l'altre paquet doncs, és la despesa ordinària doncs, de les pròpies àrees. Per tant, és un pressupost real, amb les necessitats però amb les prioritats doncs, que ha marcat l'equip de govern, i naturalment un pressupost doncs, que amb la previsió d'ingressos és fàcilment assumible. Per tant, doncs, torno a dir que és important doncs, en aquest punt sobretot aprovar-lo, perquè vol dir doncs, adaptar-lo a les necessitats que avui en dia necessitem i que necessitem per tirar endavant aquest Ajuntament. Gràcies i dono la paraula doncs, als altres companys.
Doncs, si us sembla, fem una breu explicació. Totes les àrees són importants de l'Ajuntament, des d'espai públic, urbanisme, totes són importants, no? Però hi ha tres que requereixen en aquests moments una atenció especial i uns recursos, no?, especials, com deia abans, i són el servei a les persones, en aquest cas comunitat i promoció econòmica i educació especialment. Doncs, si sembla, farem uns apunts d'aquestes àrees, cap on va dirigit les prioritats d'aquestes àrees i l'aportació, en aquest cas econòmica, que s'hi dedica. Magalí Miracle.
Bona nit a tothom. Davant la realitat social que estem patint i davant de les necessitats de les persones i o de les famílies, l'àmbit de comunitat l'hem incrementat un conjunt en un 11,6% més de la dotació de l'any 2012, passant d'un pressupost inicial de 618.578 euros al 2012, a la previsió per aquest 2013 és de 690.813. En quant a ajudes socials, l'increment és d'un 44% més, i de 164.102 euros el 2012 passem de 236.702 al 2013. En aquest sentit, hem de parlar doncs, dels ajuts socials que engloben doncs, servei d'aliments, beques menjador, ajuts de serveis de dependència i de teleassistència, habitatge i bonificacions d'IBI. Aquest augment és degut a que cada vegada més ens arriben situacions de manca de recursos econòmics bàsics que generen situacions de vulnerabilitat, de dependència, de dèficits de suport social, emocional i econòmic, de prevencions de situacions de rics i de manca de cohesió social i familiar, perdó, entre altres. Amb aquesta situació volem arribar a més ajuts socials d'urgència per atendre les esmentades situacions que es fan palès en ajuts a l'entrada d'habitatges, ajuts de lloguer, per evitar talls de subministraments bàsics, aigua, electricitat i gas, i bueno, entre altres també, medicaments, ortopèdia, desplaçaments, activitats de lleure, ajuts a material escolar i llibres. Cal dir també que s'han modificat les bases d'ajuts socials per poder tenir més puntuació a totes aquelles famílies i persones amb situació de risc econòmic, degut a la pèrdua de feina que fa que la seva situació no els permeti cobrir les necessitats més bàsiques. En aquest sentit, s'estan atenent més beques de menjador, hi ha hagut un augment en quant a aquest servei per assegurar un àpat correcte als infants. També s'han pogut atendre aquest estiu amb un programa pilot als infants en situació de més vulnerabilitat, amb el programa d'alimentació infantil a l'estiu en col·laboració amb Creu Roja, amb una dotació dels voltants d'uns 10.000 euros. És un programa per garantir durant l'estiu una correcta alimentació d'infants de famílies amb dificultats econòmiques severes, mitjançant un dispositiu innovador que permetrà l'accés a aliment fresc durant els mesos de juliol, agost i fins a l'inici del curs escolar al setembre. Per altra banda, mantenim el suport amb serveis de dependència i teleassistència per a persones grans, malgrat les retallades en quant a PIA, persones sense tràmits o en procés de tramitació estigui iniciat i otorgat i sense recursos per poder atendre el cost del SAT. En quant a matèria d'habitatge, dintre d'aquest pressupost hi ha la dotació de dos pisos d'inclusió social, conveni de cessió de dos pisos amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per cedir a famílies amb les que s'està realitzant un pla de treball per millorar la seva situació. Cal dir que aquests dos pisos ara ja estan omplerts. També s'ha dotat de 30.000 euros la dotació del programa Lloguer Segur per disposar d'uns 5 habitatges socials de propietat municipal. Això ens permetrà donar resposta a l'actual situació de famílies amb problemes greus d'habitatge degut a la situació econòmica que estan patint. També hi ha una partida de 25.000 euros en bonificacions a IBIs per persones doncs, amb escassetat de recursos econòmics. Amb servei d'atenció domiciliària al SAT, hi ha hagut un augment d'un 9%, de 170.000 ha passat a 185.000 euros. Bàsicament, en definitiva, més de 421.000 euros, 702, destinats a ajudes socials. En quant a les subvencions, a les entitats socials s'han mantingut, en uns casos s'ha ampliat, com el cas de FADIS, i també en aquest sentit s'ha portat una quantitat a l'Associació Neurològica d'uns 2.000 euros en conceptes d'ajudes socials per a usuaris del centre, de gent gran. Llavors, per un cantó, doncs, tenim molt clar que aquesta situació de crisi no minva, que cal donar resposta a la població davant de tantes retallades, de l'augment de l'atur, davant de les situacions de risc i vulnerabilitat, sempre reclau la pressió més forta en els sectors de la població més dèbils. I per aquest motiu, a l'hora de treballar el pressupost, hem continuat amb la mateixa línia del pressupost del 2012. L'atenció a aquests col·lectius és prioritària. Estem treballant i continuarem treballant per tal que ningú pugui quedar desatès en aquests moments d'especial dificultats. També és molt important per nosaltres poder treballar en la prevenció perquè les situacions de moltes famílies no arribin a ser crítiques. Pensem que el dia a dia és molt difícil i hem d'estar amatents de poder generar iniciatives noves, programes pilots, recursos nous, tot el que calgui, per poder donar resposta a totes aquestes situacions tan complexes i gens justificades. De tota manera, no podem perdre la perspectiva de que cal canviar les estructures del sistema de fons perquè cadascú disposi de la seva pròpia autonomia personal sense necessitat d'ajut. I ara passaria la paraula a en Jaume Tardí.
Bé, bon vespre a tothom. Com deia el regidor d'Economia fa un moment, les principals línies d'actuació d'aquest pressupost corresponen també a les línies de pressupost del 2012, no? Que és quan nosaltres vam fer un treball de síntesi de veure què eren aquelles matèries en què hauríem d'incidir més. El 2012, per tant, continuem en aquesta línia. L'objectiu en l'àrea de promoció econòmica continua sent la de crear eines per afavorir el desenvolupament econòmic com una forma per crear ocupació des del món municipal. Nosaltres sabem que tenim moltes limitacions des del món local, que gran part de les polítiques no ens corresponen als ajuntaments, sinó que venen d'altres estructures, diguem, comarcals, autonòmiques, estatals o fins i tot de la Unió Europea, però tot i així intentem fer allò que podem o que pensem que pot ser positiu pel poble. I per tant, volem millorar l'entorn competitiu de les empreses de Sant Celoni i del nostre entorn, perquè també ens afavoreixen si alguna empresa del nostre entorn funciona bé, i impulsar activitats emergents. Les línies estratègiques, us en diré les 7, bàsicament són les 7 línies que si fa no fa vam dir també amb l'altre pressupost i podem veure la continuïtat i on posem més èmfasi. En primer lloc, en la promoció de l'emprenedoria. Pensem que és important fer promoció i suport a l'emprenedoria aquí a Sant Celoni com una eina de creació d'ocupació. Sempre intentem mirar per on podríem incidir en aquesta matèria. I llavors, per aquest motiu, en aquest pressupost fem una partida de 10.000 euros en promoció i suport a l'emprenedoria. En el 2012, el pressupost passat, en aquesta mateixa línia us vam anunciar que obríem una partida nova que era per fer prospecció a les empreses. No? Doncs és una mica la continuïtat, fem una línia de prospecció i a partir d'aquí anem a veure què ens demana el territori i què podem fer com a ajuntament amb els recursos que tenim. Simplement. Aquest any, a més, incorporem un projecte nou, que és el projecte de reempresa. Ens hem trobat que hi ha moltes empreses, o una certa quantitat d'empreses, que tanquen, i en el cas dels comerços, que baixen les persianes, no? I això és negatiu. I en el cas dels comerços, sobretot, perquè una baixada de persianes d'un comerç et provoca que la sensació del consumidor sigui que baixa la qualitat i la quantitat de botigues, per tant, hi ha menys consumidors en aquell eix i crees un cercle viciós que el que fa és anar en contra del comerç local. Llavors, amb el projecte de reempresa el que volem fer és intentar fer que les empreses que són rendibles i que tanquen per una manca de continuïtat trobin aquesta continuïtat. I altra banda, els emprenedors que potser estan interessats en un tipus d'empresa d'aquest tipus no hagin de fer tota la paperassa burocràtica per poder obrir una empresa. Llavors s'ajuda als dos sectors. És assegurar un relleu. En segon lloc, ens proposem afavorir l'implantació de l'activitat econòmica. És una continuació també de la feina que hem fet fins ara, de simplificació administrativa, perquè pensem que si hem d'afavorir la dinamització econòmica no només hem de fer polítiques actives, sinó que hem d'impedir o hem d'evitar que hi hagi traves a la creació d'empreses, que sempre n'hi hauran, però hem d'evitar que siguin, no?, que siguin les menys possibles. I és la feina que es va començar fa un any i mig, és la red de territori i que es continua fent, tant per l'eliminació de traves com la legalització d'activitats, perquè ens hem trobat que diverses activitats aquí del poble els faltava aquest tràmit de legalització i hi ha un acompanyament perquè puguin fer-ho. En tercer lloc, la formació. Hem dit el darrer pressupost i ho hem dit contínuament, que la formació és una prioritat per a aquest govern i un del edifici emblemàtic és el SACSALA. No? Nosaltres pensem que el SACSALA no pot ser només una unió de tota l'oferta formativa que s'ha fet fins ara, sinó que hem d'aspirar a tenir una oferta unida, una oferta unida i ampliar-ho sobretot en aquelles matèries que puguin incidir en l'ocupació. En el 2011 vam anunciar que vam homologar el SACSALA per fer cursos de formació ocupacional. Vam fer per primera vegada a Sant Celoni dos cursos de formació ocupacional. L'any passat en vam fer 5. De fet, en el pressupost l'any passat ens van proposar doblar. Hem doblat una i una mica més. I el pressupost d'aquest any que us presentem passem de 61.000 euros a uns 105.000 euros, que és pràcticament el doble del pressupost per formació ocupacional. En formació contínua volem seguir en la mateixa línia, amb 11 cursos que vam fer l'any passat, i volem continuar en formació d'empreses i d'emprenedors. I això ho fem comptant amb entitats i altres administracions amb qui estem col·laborant. No? Hem buscat qui fa aquest tipus de coses fora de Sant Celoni, perquè aquest tipus de cursos necessiten d'un personal tècnic especialitzat, nosaltres no ho tenim, i els recursos que ens podríem gastar contractant aquest tipus de personal ens ofereix altres administracions de forma gratuïta. Per tant, això també no entra en el pressupost perquè és cost zero, però si ho haguéssim de resumir nosaltres, suposaria renunciar a altres coses que sí que estem fent. En aquest sentit, farà cosa de mig any, un any, vam contactar amb l'Escola Sant Gervasi perquè vam detectar en totes les visites de les empreses que faltava, una de les crítiques que hi havia era la falta de formació en matèria química a Sant Celoni i al Baix Montseny. Davant d'aquesta crítica vaig contactar a l'escola Sant Gervasi, aviam què oferien, és una escola que és emblemàtica en aquesta matèria, i a partir d'aquí vam endegar un projecte amb entrevistes amb les empreses, tant l'escola com l'Ajuntament, i veure un estudi de necessitat d'oportunitat. El Baix Montseny, ho sabeu, és un segon pol industrial de Catalunya, i el 60 o 70% de la producció industrial química farmacèutica de l'Estat es troba a Catalunya, per tant és un sector bastant important. És un sector que s'ha mostrat molt ferm davant la crisi i que en alguns sectors últimament fins i tot hi ha una pujada de l'ocupació, per tant ens interessa cuidar aquest sector també al Baix Montseny. Al maig del 2013 vam signar un conveni amb l'Escola Sant Gervasi per portar a terme un estudi més aprofundit sobre aquest tema i per poder portar cursos per primera vegada també de qualificació professional i cicles formatius a gran mitjà i superior a Sant Celoni i consolidar així una oferta formativa certificable i permanent. Aquests mesos estem treballant en el pla estratègic, el pla operatiu, i intentarem, està previst de fer una presentació a tots els actors, tant públics com privats, de l'àmbit del Baix Montseny, de la comarca, província, Generalitat. Jo crec que això és una mostra de que les administracions locals no perdem el temps, no? Tot i que no les poques competències, bàsicament perquè no tenen recursos, intenten mirar de tenir projectes una mica imaginatius, aviam com es pot millorar la dinamització en el seu territori. Després, en tema d'idiomes, potser us ho explicarà millor la Júlia després, nosaltres, en el programa electoral, ja parlo com a PSC, vam dir que mediaríem amb la Generalitat per poder portar una antena de l'Escola Oficial d'Idiomes aquí a Sant Celoni. La Generalitat no ha estat gens, no ha estat receptiva en aquest aspecte. Nosaltres hem detectat que hi ha una necessitat de fer formació en idiomes, hem detectat que la gent ens demana de fer formació en idiomes, veig que alguns d'aquests idiomes no es feien aquí a Sant Celoni, i es va començar l'any passat a fer cursos per la certificació oficial d'anglès, s'ha ampliat alemany i ara s'amplia francès. I no només amplien el número de cursos, perquè van qui feia primera fa segon, sinó que també s'amplien les aules, com si diguéssim, no? les línies. Per tant, és un esforç que té bé reflectit també en el pressupost. En quant a la gastronomia, parlem de formació i la gastronomia també necessita formació, no? És un sector important a Sant Celoni, no ens n'oblidem. Ara bé, el que deia abans, som conscients de les nostres limitacions i n'hem de ser perquè no podem abastar-ho tot com a ajuntament amb les limitacions que tenim. Per tant, hem vist que hi havia que altres institucions feien aquest tipus de formació i hem vist també que moltes de les possibilitats formatives en matèria gastronòmica no ens pertoquen a nosaltres perquè no tenim les condicions necessàries, com per exemple no tenir 30.000 habitants. A partir d'aquí qualsevol altra circumstància s'obre, no ens ho podem presentar. Per tant, el que hem fet aquest any és que per primera vegada el Consell Comarcal, amb el suport dels ajuntaments, excepte ajuntaments grans com Mollet o Granollers, hem fet un curs d'hostaleria i turisme aquí a la comarca, en què Sant Celoni participa en la difusió, selecció, recerca de pràctiques, etc., i amb alumnes també. Altres cursos que ha fet el Consell Comarcal, i per tant a cost zero per l'Ajuntament, perquè se n'encarrega un altre ens municipal, en aquest cas, és d'agricultura ecològica o auxiliar en l'elaboració d'indústria alimentària, també en aquest sentit. La quarta línia estratègica és el Servei Municipal d'Ocupació. Aquí ens proposem la dinamització d'aquest servei. Volem que més empreses confiïn en nosaltres per poder ocupar la gent que està aquí a Sant Celoni. En aquest aspecte també volem millorar l'atenció a les persones. En el 2010 hi havia una espera de 28 dies, més o menys, de mitjana. Hi havia mesos, sobretot al final, que era més. El 2011 vam passar de 28 a 18 dies d'espera per la primera cita. I en el 2013 estem a 14. Hem fet una borsa química, que us ho vam anunciar l'any passat, estem fent la prospecció amb les empreses, a partir de la qual podem detectar les necessitats i a partir d'aquí també anem elaborant les polítiques que fem. I hem col·laborat amb ETTs per trobar perfils, per intentar col·locar la gent d'aquí de Sant Celoni, bàsicament perquè les ETTs amb la crisi, moltes d'elles ja no tenen implantació a Sant Celoni, sinó que es donen a Granollers. I per tant, si alguna empresa contracta una ETT, la borsa de treball que té la ETT no, majoritàriament no ve de Sant Celoni. I fem oferiments proactius a les empreses. En cinquè lloc, la de promoció del turisme. A la promoció del turisme, nosaltres pensem que tenim una oficina, que està molt bé, i li hem de donar un impuls. Pensem que l'oficina és com una biblioteca abans. No? La biblioteca abans era un centre on hi havia un dipòsit de llibres. A partir d'aquí, això no té sentit ara mateix. Una biblioteca té llibres, té altres mecanismes audiovisuals, i passen coses, hi ha activitats, i s'interrelaciona amb l'entorn. Això ha de ser l'oficina de turisme, no només un local. I per això posem molta incidència en això, amb la tècnica que tenim actualment, i volem donar-li vida en aquesta oficina. Ens proposem de fer un aparador de productes al Baix Montseny per donar a conèixer la producció que es fa a la comarca, Sant Celoni, però també comarca. Estem treballant amb un enllumenat perquè es vegi la capella des de fora i el claustre, perquè així també fas que l'oficina de turisme se la facin seu als veïns del carrer Major de Dalt i de Sant Celoni, que coneguin també una mica el patrimoni. I continuarem amb les exposicions de petit format que vam començar fa un parell d'anys i que ajuden a que la gent conegui aquesta oficina. Tot això ens ha portat uns números que són relativament bons i que de juny a setembre hem tingut 472 visites, que queda un número que queda bastant lluny d'altres pobles com ara Sant Cugat, que és bastant gran, 44, Hostalric, que té un turisme prou consolidat, 313, Palau, i prop de Castelldefels, de 474. Ara estem treballant un pla de senyalització, perquè pensem que s'ha de senyalitzar també la vila, és un motiu de dinamització, no tenir senyalitzat bé comporta, no?, disfuncions. I hem creat un itinerari del centre urbà, que ho haureu vist perquè ho vam publicar a l'informatiu i s'ha penjat al web, que a partir d'aquí, a partir d'aquest any i l'any vinent, voldrem complementar amb informació física també en aquells llocs d'interès, per posar en valor el patrimoni tant a la gent d'aquí de Sant Celoni que ho conegui com a gent de fora, i fomentar una mica el turisme perquè hi hagi més gent en el centre urbà que pugui fer ús, no?, de varietat comercial i gastronòmica de la vila. Hem fet una guia gastronòmica, que de fet l'estem fent ara, entrant en el pressupost de 2013, per donar a conèixer la restauració d'aquí de la vila, i estem fent un esforç important amb les fires. Al maig, com sabeu, va haver la Fira d'en Loni, que va ser una fira nova. Estem en contacte amb els comerciants, amb els sectors de comerciants que hi ha aquí a Sant Celoni, i ens van dir que podíem fer dues coses junt amb comerciants. Veure com la crisi, no? Veure com amb els braços creuats i compadir-nos de com afecta la crisi al sector comerç mentre van baixant persianes, o intentar fer activitats en positiu, tenir administració. I a partir d'aquí va haver la Fira d'en Loni, que va ser una mostra dels productes, serveis i activitats, amb més de 70 expositors, i va tenir molt bona valoració tant per dels comerciants com per la gent, tot i el preu. En un format innovador. Vam intentar trencar amb tota la... de trencar amb el tipus de fires que s'havia fet fins ara i aprofitar les places per fer com un tipus d'aparador, no?, de pavellons a cel obert, amb quatre places de la vila. En quant a hostaleria, vam iniciar el 2011 la tarda gastronòmica, es va reflectir en la despesa, el 2012 ho vam tornar a repetir, i el 2013 ho tornarem a repetir, que és un suport a la dinamització i al sector de la gastronomia, amb molt bona participació, molt bona impressió per part dels restaurants, i que aquest any s'han implicat moltíssim, i en el setembre ens explicaran totes les iniciatives que tenen aquest concepte. Com a sisena línia, promoció del comerç. En el pressupost se'm proposa... preveu una partida, una ampliació de la partida de 8.000 euros, per suport a iniciatives comercials col·lectives, perquè pensem que aquest tipus d'iniciatives augmenta l'atractivitat i fa un ambient favorable per a les compres. I incorporem també el mercat municipal, que també és promoció de comerç, també és comerç, i moltes vegades ha quedat en un segon lloc. No? Hem d'invertir en el mercat municipal, conjuntament amb la gent que hi és a dintre, els dos. Estem redactant un nou reglament i hi haurà un pla d'inversions per posar-lo al dia en matèries tan sensibles com és la seguretat. I per últim lloc, la col·laboració amb altres institucions. El 2011 vam anunciar que estàvem en contactes amb la Càmera de Comerç per intentar col·laborar amb el que poguéssim, no? Intentar portar serveis a Sant Celoni, que abans no hi eren, i per tant afavorir així a les empreses de forma indirecte. El maig del 2012 vam anunciar l'obertura i ara comptem amb una antena de la Cambra de Comerç. És un pas important, sobretot per la Cambra, perquè pensem que al mateix temps que obria l'oficina de Sant Celoni, la cambra tenia obert un expedient de regulació d'ocupació en què van fer fora la meitat de la plantilla i tot i així van obrir una antena a Sant Celoni destinant-hi un tècnic. Per tant, és una aposta també per la cambra que s'ha d'agrair. Això ho volem consolidar i ampliar perquè ens aporten només serveis, sinó també formació. I gràcies a això les empreses de Sant Celoni i la comarca han pogut fer-hi a Sant Celoni una trentena de certificats d'origen, una desena de certificats digitals, pòlisses, quaderns ATA, etc., que serveixen sobretot per la internacionalització, que és un tema bastant important per a les empreses d'aquí, que moltes exporten. I lligat a això, el treball que estem fent amb l'OPIC, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya. Nosaltres, com he dit, no som experts en tot, els nostres tècnics no poden abastar-ho tot, i en tema de polígons industrials i de poder vendre què tenim a Sant Celoni, hem contactat amb la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, que són els experts en aquesta matèria, per fer un pla de millora i dinamització del PAE Molí de les Planes, per intentar... És com, un, no? Com una petita iniciativa que després volem ampliar a tot aquest sector per definir les línies de treball. Volem definir problemes, actuar i aplicar conjuntament mesures que es consensuades en aquest sector. Perquè pensem que si, per exemple, hem de fer difusió de terrenys buits a Sant Celoni perquè vingui indústria, tant és l'Ajuntament interessat en que això passi com són els amos aquests terrenys que els han de llogar. Per tant, aquí hem de jugar tots, no l'Ajuntament, hem de jugar tots. I això és l'aposta que estem fent. Llavors, aquestes actuacions tenen conseqüències en els propers pressupostos dels anys vinents. Jo per mi ja està.
Molt bé. Júlia de l'Encarnació, Educació i Cultura.
Bona nit. Bé, reforçar i ampliar l'àmbit d'educació i formació continua sent una prioritat de l'equip de govern i de la nostra gestió. I per aquest motiu, i en contra de la tendència d'altres administracions, la proposta de pressupost que avui portem a ple suposa en l'àmbit d'educació passar d'un pressupost aprovat el 2012 de 357.000 euros a una proposta de pressupost per aquest 2013 de 415.000 euros. Què ens permet aquest augment dels recursos destinats a educació? Fonamentalment dues coses. Assumir el que han deixat d'aportar la resta d'administracions, tant el Departament d'Ensenyament, el Govern de la Generalitat, com el Ministeri d'Educació, el Govern Central. I ampliar els ajuts en tot l'àmbit educatiu i també l'oferta formativa. Per garantir la cohesió social i millorar l'èxit acadèmic, es treballarà per reforçar encara més tots els projectes relacionats amb el Pla Educatiu d'Entorn. Cal considerar que es manté el conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, però sense finançament, la Generalitat no aporta ni un euro i és l'Ajuntament qui assumeix íntegrament el cost de tots els projectes. En relació al Pla Educatiu d'Entorn, hem augmentat la quantitat i hem passat de destinar 46.000 euros en el curs 2011-2012 a 60.000 euros en el curs que ara termina. Hem assumit el que han deixat d'aportar el Departament i el Ministeri i així hem pogut garantir que es continuïn fent els tallers d'estudi assistit a totes les escoles del municipi i a l'institut i que ara són finançats íntegrament per l'Ajuntament. Així mateix, i per evitar l'exclusió social, es continuaran reforçant tots els projectes i serveis per als joves que no acrediten l'ESO. Des de fa un parell de cursos s'està treballant en un projecte compartit amb els centres educatius i els serveis municipals que té per objectiu millorar l'orientació d'aquests joves i potenciar els recursos que facilitin el seu seguiment. Per al curs vinent es planteja incidir en els criteris d'admissió del PQP, reduir les taxes d'accés a la preparació de les proves per accedir a grau mitjà i a grau superior. Hi ha hagut també reforç tutorial i coordinat a l'escola d'adults, així com la possibilitat d'obtenir el graduat en educació secundària amb avaluació continuada. S'amplia l'oferta formativa de l'escola d'adult i es millora el treball de coordinació i amb xarxa entre els àmbits d'ocupació i de formació. S'amplia l'oferta d'idiomes, com ja ha dit el Jaume, amb un nou curs d'alemany, un nou curs d'anglès i un nou curs de francès. S'ha establert també una nova estructura organitzativa de SACSALA. La coordinadora d'educació és ja la referent de tot el bloc de formació que s'imparteix a SACSALA, tant dels cursos que depenen organitzativament de l'àrea de cultura com els que depenen de l'àmbit de promoció econòmica. S'amplien les bonificacions i els ajuts socials amb un treball coordinat amb l'àrea de serveis a les persones i també amb els centres educatius. Hem ampliat el nombre d'infants atesos en el projecte xarxa. En el curs 2011-2012 hi destinàvem 8.800 euros amb 63 alumnes i en el curs 2012-2013 la quantitat que hem despesat és de 15.500 euros, hem doblat la quantitat i hem pogut atendre 82 alumnes. i la tendència és mantenir i augmentar per al curs vinent. Alhora també el projecte s'amplia en la cobertura d'edat i arribem ja a joves fins als 18 anys. Hem triplicat els diners destinats a ajuts per activitats d'estiu. D'aquesta manera hem aconseguit acollir un 40% més d'infants becats en aquesta activitat aquest estiu. Hi ha una nova línia d'ajuts per als ensenyaments de postobligatòria, hi ha ajuts per a llibres tant a batxillerat com ajuts per a llibres a cicles formatius i ajuts per a material i dossiers en el PQP i a l'escola d'adults. Ens trobàvem que hi havia gent que es matriculava a l'escola d'adults, que tenia una beca per pagar la matrícula, però que després tenia dificultats per poder comprar-se els llibres o els materials. S'amplia també el pressupost de socialització de llibres de text, hem doblat la quantitat. Hi ha una nova línia d'ajut, s'ha signat un conveni amb les escoles, les direccions de les diferents escoles del municipi, de totes les escoles, ens traslladaven cada vegada més la problemàtica en la que es trobaven, que hi havia nens que quan es programava una sortida cultural, el nen no podia assistir perquè la família no podia pagar aquesta sortida. Hem de tenir en compte que un nen que no fa una sortida cultural no és només un nen que es queda sense veure un museu, sinó que és un nen que sent d'alguna manera que està discriminat. Llavors hem obert una partida nova de 10.000 euros i seran les escoles les que decidiran quins nens són els que rebran aquestes ajudes. També en col·laboració amb serveis socials hem detectat més necessitats de places per a nens amb necessitats educatives especials de 0 a 3 anys i per aquest motiu hem doblat el número de places d'NE i, per tant, augmentarem els ajuts socials destinats també a aquest col·lectiu. Continuem treballant de manera molt rigorosa en l'anàlisi de costos i en el finançament dels diferents serveis municipals, Escola Bressol, Escola de Música i Teatre i Escola d'Adults. En el cas del Centre Municipal d'Expressió, s'ha fet un ajust de jornades i, per tant, del cost de licitació de la gestió. Això es reflecteix en el pressupost. Ara per ara ja s'ha consensuat amb l'empresa dos ajustos de jornades que han suposat ja un estalvi de 60.000 euros i per al curs vinent es vol continuar aquest treball en l'anàlisi de l'organització interna del servei amb el propòsit de reduir encara més els costos. Així passaríem d'un pressupost executat al 2012 de 380.000 euros a una proposta pel 2013 de 363.000 euros, ja gairebé una reducció de 20.000 euros. S'ha fet una revisió dels serveis de l'escola Bressol amb la voluntat de no incrementar costos de personal, però plantejar algunes millores laborals. Teníem també la demanda de les treballadores de l'escola Bressol de poder disposar d'un tant per cent més ampli d'hores no lectives per fer tutories, comissions de treball i preparació de laboratoris, i aquesta demanda també l'hem atès. Pel que fa a escola d'adults, es preveu que la Diputació financiï en part el curs d'accés a grau mitjà i també de grau superior. Com a municipi, nosaltres mantenim l'aposta ferma i decidida per garantir l'accés a l'educació de tota la ciutadania del municipi, en totes les franges d'edat. Per això assumim el que ha deixat d'aportar el departament en el finançament de l'escola Bressol i també considerem que l'accés a la cultura és un dret i per aquest motiu també volem garantir el funcionament del Centre Municipal d'Expressió. En relació a l'escola Bressol i a l'escola de música, faré un breu resum de la quantitat que aportava la Generalitat, la disminució progressiva que hem sofert i la incertesa que tenim d'aquest any. D'Escola Bressol, al curs 2009-2010, l'aportació del departament per alumne era de 1.800 euros. En el curs 2010-2011, 1.600. En el curs 2011-2012, 1.300. I en aquest curs, que ja acaba, tenim incertesa. No sabem quina serà l'aportació del departament. I en el cas d'Escola de Música, en el curs 2009-2010, 600 euros. En el curs 2010-2011, 460. En el curs 2011-2012, 230. I aquest curs que ara acaba, també tenim incertesa. Aquí jo faria referència a el que s'ha dit abans des del grup municipal de Convergència, de per què servia l'estalvi que feien en la nostra gestió i moltes vegades també serveix per aquestes coses, o sigui, per tenir una bossa, perquè nosaltres no hem d'oblidar que hem aprovat unes taxes ja d'Escola Bressol i d'Escola de Música sense tenir ni idea de quin serà el finançament del departament. Hem de posar també de manifest els diners que hem hagut d'assumir com a ajuntament davant de l'incompliment de la Generalitat en la construcció del Soler de Vilardell. Hem hagut de despesar 35.000 euros en actuacions preparatòries per la instal·lació del mòdul i en la modificació de l'aula de l'edifici del Puig d'Oller s'ha hagut de fer un lavabo nou per als nens. I hem despesat també 60.000 euros en l'adequació del carrer del grup escolar i en les voreres per garantir la seguretat dels alumnes. No hem d'oblidar que els alumnes de l'escola Soler de Vilardell, el curs vinent, cada vegada que hagin d'anar al menjador, hauran de sortir al carrer i creuar un carrer. I nosaltres com a ajuntament hem hagut de fer millores de seguretat. Considerem que hem de garantir el compliment del projecte de planificació educativa, incidint especialment en la visió estratègica i en la racionalització d'equipaments, motiu pel qual hem ofert al Departament d'Ensenyament 1,5 milions d'euros per la construcció de l'Escola Soler de Vilardell i d'un edifici de formació professional ocupacional que doni resposta a les actuals necessitats d'espais de l'AFP, o sigui, estem parlant de dignificar els alumnes que ja tenim fent formació professional en espais que al meu entendre no són dignes i que a més no compleixen les normes de seguretat, i el Departament ho sap i han vingut a veure l'edifici, i també que permeti l'ampliació de noves famílies de formació ocupacional i professional. Aquest edifici també ha de servir per ser un espai de formació continuada per a les empreses de la zona. Estem convençuts que no hi ha millor inversió per aconseguir un municipi cohesionat que destinar recursos a garantir el benestar de la nostra ciutadania, i això implica necessàriament invertir en educació. Per aquest motiu, com he dit abans, fem una aposta ferma i decidida per dotar Sant Celoni i a la Batllòria i també a tot el Baix Montseny dels equipaments educatius necessaris.
Bé, s'ha comentat, no?, les línies, diguem, mestres o estratègiques del pressupost i les àrees on, no?, es fa una incidència d'augment de l'aportació respecte a l'any passat. I també jo voldria dir que l'any 2012 vam aprovar el pressupost on vam recollir l'opinió de, no?, dels diferents grups, especialment en aquest cas el 2012 de la CUP, i vam coincidir amb les línies mestres i les prioritàries, i també amb les converses que hem tingut aquests dies, especialment amb la CUP i amb Iniciativa, també s'ha recollit, en aquest cas per part d'Iniciativa, el tema de plans d'ocupació. Sabem que els plans d'ocupació no són eines que abans els ajuntaments no utilitzaven perquè ja venien els plans d'ocupació via diners de Madrid, el SOC de Catalunya, i després d'aquí es traslladaven aquests plans d'ocupació als ajuntaments. Ja, si no recordo malament, l'any passat no n'hi va haver cap de pla d'ocupació, no hi va haver cap recurs econòmic per fer plans d'ocupació, i en aquest cas, dintre de les nostres possibilitats, s'ha creat una nova partida amb 70.000 euros per poder fer alguna cosa amb aquest gran col·lectiu que tenim de persones aturades i en situacions dramàtiques, i que això també servís d'alguna manera un petit granet de sorra per això, per la cohesió del nostre municipi. També estem amatents i esperant que altres administracions, aviam si es treuen plans d'ocupació que també ajudarien. Sabem que en el pacte del pressupost d'aquest any que es va fer per aprovar el pressupost de la Diputació hi ha una partida dedicada a plans d'ocupació dels ajuntaments, però ara és d'hora, encara no sabem ni la quantitat ni es tira endavant, i reiterem, no?, i demanarem en aquest cas que la Diputació de Barcelona impulsi això que ja està aprovat i hi ha una partida reservada, perquè complementaria aquesta i alguna altra que sembla ser que el SOC també està estudiant, complementaria el poder alleugerir una mica doncs amb col·lectius, amb tot aquest col·lectiu de gent aturada del nostre municipi, com està passant per desgràcia a tot el nostre país, doncs intentar les situacions més greus poder-les d'alguna manera apaivagar. Per tant, entenem que és un pressupost positiu, és una eina necessària, i com s'ha comentat, segurament el tancament d'aquest pressupost d'aquest any, que també continuarem en temes d'estalvi, en temes de reajustos, com es comentava, de les diferents àrees, no reajustos de personal, sinó reajustos de tasques i de poder arribar a més, i això ens permet, doncs, que igual tancarem aquest any molt just, no tindrem els 800.000 euros que van sobrar l'any passat, però per això ens veiem amb cort i veiem la necessitat de complementar, com han comentat els regidors i regidores, aquestes partides, i aquesta partida que jo deia de 70.000 euros també en plans d'ocupació per part del nostre Ajuntament. Per tant, això és el que us presentem. Si els diferents grups volen intervenir, doncs donarem paraules. Endavant.
Hola, bona nit. Des de la CUP hem de dir que aquest és el... Des que estem a l'Ajuntament, que ja fa uns sis anys, des que tenim representació en el consistori, és el cop que ens ha costat decidir més el sentit de la votació. Bàsicament perquè hem valorat els punts forts, hem valorat els punts febles, i ens ha costat molt decidir si havíem de votar que sí o que no. Per un costat, els punts forts que valorem des de la CUP és el recolzament a totes aquelles despeses de serveis socials, que ja s'han explicat i no em repetiré, tots aquells i les despeses dels serveis educatius i la contenció en la despesa administrativa i general. fet que valorem positivament. I com a punts febles, com ja hem dit a l'equip de govern en les reunions pertinents, doncs la manca de valentia en transformacions reals i estructurals, com pot ser el sistema de gestió de recollida de residus que nosaltres proposem al porta a porta, que ja fa molt temps que l'hem proposat i l'equip de govern pues, no l'ha treballat suficientment com per prendre decisions i tirar-lo endavant. També un altre punt feble de caràcter estructural és el tema del POUM. Ja fa temps, ja fa mesos, anys, que estem parlant de començar a iniciar els treballs del POM, que es comencin a fer estudis, i és un altre tema important per Sant Celoni i la Batllòria, que està totalment aturat. I com a tercer punt feble, que els tres principals, és el tema de la poca valentia també en tirar endavant la municipalització de serveis, que en el cas de ser de gestió directa serien molt més econòmics i mantinguent la qualitat actual o millorant-la. Davant d'aquest escenari, doncs, se'ns ha presentat aquesta... No ens sentim còmodes votant que no, perquè realment són uns pressupostos bastant socials, però tampoc ens sentim còmodes votant que sí, perquè per la manca de valentia de l'equip de govern en aspectes que per nosaltres són molt importants. I per això, i perquè tampoc ens agrada abstenir-nos, i per això tenim una papeleta difícil, doncs hem decidit que votarem un vot afirmatiu i un negatiu. Això ho fem com un recolzament, però no una carta, un xec en blanc. De fet, els passats pressupostos vam votar dos vots afirmatius. En aquest votarem un vot afirmatiu i un negatiu. I si la tendència no canvia i l'equip de govern fa un pas endavant, doncs els propers votarem els dos negativament. També volíem dir que estudiant el pressupost i les partides, hem vist, pensem que ho hem constatat fent els nostres números, que hi ha bastantes partides que estan inflades, sobretot de nivell educatiu i social, que pensem que a final d'any, si no es canvia molt el model de beques, ajuts i qui pot accedir a aquests ajuts, doncs partides que, per exemple, una que està de 50.000 euros, hem calculat que es podrà gastar com a molt 27-28.000 euros. No demanem que les desinfleu, al contrari, el que els volem demanar és que canvieu els criteris d'accés perquè aquests diners puguin arribar on fan falta. I estarem a sobre perquè això passi. I res, que només per últim apuntar que tota aquesta contenció en despesa, també en inversions, esperem que no s'estronqui per les conteses electorals i que no estigueu fent un raconet de cara a les eleccions per poder-vos fer fotos i tallar cintes.
Bé, d'entrada, no? Aquest doble vot, no? És una decisió de la CUP que és ben vostra. Entenem alguna de les recances. Nosaltres com a grup hi ha un compromís abans de final d'any posar sobre la taula tot el tema de gestió de residus, abans de final d'any posar en els diferents grups, i que compartim una gestió que serà, no, en aquests propers anys que venen, i això ens comprometem amb el tema del POM, els estudis que s'han encarregat, que si no recordo malament són tres, em sembla que el darrer o s'ha acabat de presentar o està a punt de presentar-se. Al setembre ens podrem assentar amb els tres primers estudis del POM per comentar-los, discutir-los, valorar-los i després veure l'etapa posterior que s'engega. I amb el tema de municipalització de serveis, tots sabem que, tot i que compartim, no?, que algun servei de l'Ajuntament, no dic tots, algun servei de l'Ajuntament seria més, diguem, econòmic i igual o millor la gestió, doncs tenim tot un seguit de lleis que han sortit, no?, aquest darrer temps, que ens impossibiliten fer alguns passos que segurament ens podríem anar de bracet a fer-los. I això, les lleis, no?, unes i les altres, doncs ens ho impossibiliten i ens marquen un camí que en aquest cas, si no, segurament hi haurien, no, hi podrien haver responsabilitats, no?, parlant clar. Però bé, jo em sembla que més d'un servei ho compartim i segur que els podrem tirar endavant quan es pugui fer i quan es pugui tirar endavant. Res més. En el cas de, si vol parlar la Carme. Carme, endavant.
Hola, bona nit. Bé, des d'Iniciativa Considerem que el pressupost és molt continuista respecte als anys anteriors i, bueno, l'any anterior. I bàsicament la nostra proposta també forta era la recollida porta a porta o un sistema més ecològic de residus. Si no, d'entrada apostar directament al 100%, però començar aquests dos anys, perquè tal com ho veiem quedarà per la propera legislatura i el que es podria començar a fer ara de preparació, d'informació o començar els primers peldanyos per pujar aquesta escala, que serà complicada segur, però si la comencem ara i no dintre de dos anys, abans començaríem i estem convençuts al nostre grup que és el futur. O sigui, no és una cosa que tinguem que dir-ne potser sí, potser no, és el futur pels municipis. Llavors, el nostre vot per aquesta raó serà l'abstenció i la resta, sobretot el que és educació i cultural i social, estem plenament d'acord amb les vostres línies estratègiques. Potser també n'hi ha una altra part important per al nostre grup, que és la C35, la carretera de Sant Celoni, un punt molt feble dintre del municipi. No n'hi ha cap previsió per fer cap millora, s'havia parlat, però sembla que s'ha estancat. I amb això, amb els plans d'ocupació, eren els nostres inputs per aportar. Llavors, pensem també que és una eina de treball necessària, però per aquests motius votarem l'abstenció.
Bé, segurament compartim jo la meva visió, no? Segurament no a curt termini, el tema del porta a porta ho veig complex, això ho compartim, però crec que hem de posar les bases per anar avançant també, eh? Per això ens hem proposat abans de, jo diria, bastant abans de final d'any, posar sobre la taula els estudis que hi ha, els informes que hi hagin i poder anar avançant i intentar entre tots els grups pactar un recorregut, no? Perquè de conscienciació, de millora de l'augment de la selectiva, de començar a avançar cap a aquest camí i canvis de costums de tots nosaltres, no? Que això també hem de tenir en compte que és implicar tota la població i és canviar costums que ara quedes una mica esfereït, com veus, no? Davant dels contenidors que jo tinc de casa meva, doncs que la gran majoria es llença tot barrejat i no hi ha ni el reciclatge en els contenidors adients, no? Jo crec que és un camí que hem de fer. Amb el tema dels plans d'ocupació compartim, no? Perquè aquests dies que ens havíem vist ho compartim, i amb el tema de la C35 sí que és un tema que no està parat, sinó que properament se'ns enviarà diguem, els projectes, no? Perquè són dos projectes de millora de la part que queda al frontal de les Illes Velles i del Molí de les Planes, les millores que es plantejaran a la carretera, i després també s'està fent no el projecte constructiu, però l'avantprojecte de la futura rotonda en la part de Bombers Salicar. Això s'està fent per part de Carreteres de la Generalitat i nosaltres estem, doncs, en aquest cas apretant perquè això s'agilitzi. Ja dic, el primer que es portarà serà una solució, diguem, no provisional, però no el que voldríem de rotonda, que és el que estava previst, però unes millores d'accessibilitat en el barri de les Illes Velles i en la part del Molí de les Planes. I esperem, després, quan això estigui, diguem, aprovat, que es posin els pressupostos de la Generalitat, i crec que entre tots haurem de fer, no?, la pressió i els contactes oportuns, perquè és una obra d'un valor econòmic que és força assumible. Després vindrà la rotonda, que també s'està dibuixant. Us mantindrem informats quan tinguem... Sí, l'estan dibuixant carreteres. Està... Però properament, quan tinguem dades, us informarem com es va fent en les reunions que tenim de territori, que es va informant dels projectes i de les coses que estem fent. Endavant.
Des del grup de Convergència. A veure, nosaltres votarem que no, bàsicament perquè, com molt bé heu dit, no hi ha cap novetat al pressupost. Bàsicament les línies que seguiu són les que es van engegar l'any passat, i l'any passat, a més, va ser un any on es vam passar 6 mesos parlant de moltes coses i després, pues, evidentment, es va acabar amb un pacte a la CUP una mica, pues, excloent a la resta de grups. En aquest sentit, inicialment votarem que no. Votarem que no també perquè encara que a l'alcalde no li agrada mai donar-me la raó, però sí ha acabat reconeixent que s'ha estalviat 800.000 euros amb moltes coses, per fer una escola que, a més, si hagués mirat que tenim romanents de tresoreria, doncs l'haguéssim pogut pagar sense fer retallades, doncs votarem que no, perquè al final veiem que és una eina que no serveix per dir-nos en què es gastarà diners. S'anuncien moltes coses amb imports al costat, però tots sabem que d'aquí a final d'any l'execució serà la que serà. O sigui, l'equip de govern ha descobert el que ha descobert Foment, que li dius a Catalunya que et gastaràs 100 i li pagues 3, doncs és una mica el mateix. Per tant, votar que sí a un pressupost que no saps si s'executarà, doncs considerem que no té cap sentit. Evidentment, torna a passar el mateix que passava en el pressupost de l'any passat, no estan bàsicament les nostres preocupacions. Per nosaltres són uns anys on el POUM, i coincidim aquí amb la CUP, és una eina molt important per aprofitar uns anys difícils per planificar de quina manera volem sortir de la situació actual. A la part de promoció econòmica, nosaltres teníem de l'equip anterior de govern la idea del bosc, cuina i patrimoni. Bueno, el bosc, el Museu del Bosc, és una idea que sembla que s'ha enterrat, el pressupost no apareix. A la part de cuina també tenim notícies i, bueno, evidentment, no depenen del que pugui fer l'Ajuntament. I patrimoni, el que sí veiem és que la degradació també és evident, amb el que també coincidim amb la CUP, de que probablement estem fent una bossa per poder fer celebracions a l'últim any i poder explicar que hem fet alguna cosa, que l'únic que hem fet és no esmerçar els diners en el que cal. Per nosaltres les polítiques socials, i ja vam fer-ho palès durant el període de converses de l'any passat, és una cosa que també és prioritària, us vam donar suport en tots aquests temes. El que sí que és veritat és que per nosaltres això són conseqüències d'una situació econòmica dolenta, però sobretot de que la gent no té feina i que des de l'Ajuntament el que es fa és moltes accions. Sí que hem sentit una llista molt llarga, però a vegades si et preguntes si tot això és fer feina o fer soroll, perquè al final els resultats són els que són, i l'únic que sí que agraïm és que ja l'equip de govern s'ha fixat que hi ha moltes persianes baixades i que això comença a ser preocupant. També el que hem de recordar és que aquests 800.000 euros, doncs pràcticament 700.000, han sigut una pujada de l'IBI brutal. Ja veurem què continuarem fent amb aquests imports. I un cop dit tot això, el que sí que és cert és que per nosaltres, si el pressupost fos una eina per explicar-nos exactament en què gastarà diners l'Ajuntament, doncs podríem intentar entendre quin és el raonament que hi ha al darrere. Quan veiem que és una eina arbitrària que només serveix per dir quins són els topalls amb els quals compta de despesa l'Ajuntament, doncs perd tot el valor que té una eina d'aquest tipus. El que sí que és evident és que amb un pressupost que no té cap novetat, i tots hem vist la situació de Sant Celoni fa un any i la que té ara, doncs evidentment entenem que falta alguna cosa més que continuar per un camí que de moment no ha donat gaire resultats. Moltes gràcies.
Bé, trobo estrany l'argumentari de Convergència i Unió. Per mi és un argumentari, parla de retallades. On hem fet retallades nosaltres? Nosaltres hem fet estalvi i no hem retallat els serveis bàsics. Amb res no hem retallat. Vull dir, és posar-se a la boca unes paraules totalment inexactes, per no dir una altra paraula més gruixuda. Amb gastronomia, el regidor ho ha explicat, el que s'està fent, el que s'està pensant, el que s'està en contacte amb tots els restauradors, i aquests dies hi ha moguda perquè ells mateixos també es belluguin. No ha de ser l'Ajuntament el que ha de ser, amb complicitat amb les empreses, amb els emprenedors, amb els restauradors, i això és el que se li està intentant donar al tomb. Degradació del patrimoni. Ostres, això és molt, molt greu. Què estan caient? Els edificis patrimonials de l'Ajuntament, la muralla, la torre... Vaja, són paraules molt gruixudes. Augment de l'IBI, es va produir un augment de l'IBI, s'ha congelat aquest any, la idea és congelar l'any que ve, o sigui, aquest augment s'haurà anat diluint en el temps, però és un tema de criteri de que la dreta normalment, i alguns d'esquerres de vegades també ho han dit, ha de baixar impostos, però això vol dir més retallades. No ho oblidem, jo recordo encara no fa massa temps que a moltes botigues de Sant Celoni posava no a l'impost de successions, que ens ha portat coses d'aquestes, ens han portat a retallar d'una manera dràstica beques, universitat, sanitat, etc. Això jo diria que hem de mesurar les paraules que diem, perquè si no jo diria que són bastant contradictoris amb la realitat de que, es necessiten, no, en aquest cas, diners per cohesionar, per millorar la situació del nostre municipi en aquests moments difícils com són els moments d'altres municipis. En tema de persianes baixades, us passaré una dada. Bueno, l'informe de la Cambra de Comerç del 2012, per desgràcia, parla de municipis de la nostra comarca que estan, no, bastant més comuns que nosaltres, amb índex d'atur, amb índex, de, en aquest cas, de dificultats, no? Però ho buscava i em sembla que no ho tinguin aquí, però us passaré la quantitat d'activitats en el nostre municipi que ha fet un salt molt gran aquest any. Aquest any les activitats noves al nostre municipi passen les que es van fer el 2011, i estan gairebé ja iguals que les del 2012. O sigui que això demostra que hi ha gent emprenedora, hi ha gent que, com ha comentat el regidor, han actualitzat o tenien impediments per actualitzar les seves activitats, per créixer, això ho hem desencallat, i els números són els que són. Que estem satisfets? No, perquè la crisi es nota, com per desgràcia altres administracions segurament haurien de fer més, altres administracions, i en aquest cas els ajuntaments se'ns passa la patata calenta i fem tot el que podem. Però ja dic, les dades són les que són i no les podem obviar. El tema d'activitats és que no ho tinc, però bueno, ja les he dit, 40 i pico de noves activitats el 2011, 50 i algo el 2012 i estem a gairebé 50 aquest 2013 i estem tancades a 30 de juny. Vull dir que no són tan males notícies i comprenc que els emprenedors, els nous emprenedors pateixen, hi ha un problema de consum, que és un problema que tenim totes les famílies, de menys consum, i això repercuteix en la gent, però jo diria que no hem de ser tan pessimistes, sinó animar i animar a fer coses i donar suport, en aquest cas, als emprenedors com estem fent. Per tant, lamentem aquest vot negatiu amb l'esforç que es fa de posar recursos, inventiva, l'esforç que està fent tot el personal i els professionals de l'Ajuntament a les diferents àrees, que tothom està mesurant la despesa per tal de tenir recursos per lo més urgent i necessari, que és el que abans s'ha explicat per part dels diferents regidors i regidores. Per tant, sembla que la postura està clara i, si sembla, doncs passaríem a la votació corresponent. Endavant, endavant. Segon.
Sí, només per algunes coses que has comentat. Sobre els punts febles que hem parlat abans i que ens has rebatut com que no ja s'estaven fent coses, comentar que el tema del porta a porta, t'has compromès a tardor, hivern, dir alguna cosa, dir que aquest mateix compromís el vau fer fa un any i no s'ha complert, per tant no s'ha fet res perquè encara no s'ha fet. Sobre el POUM, que has dit que al setembre tindríem els primers tres informes, ara no el tinc al cap de memòria, però es va fer un calendari de una calendarització del POM i segur que si el miréssim doncs anem una mica retrasats o bastant també. El tema de la municipalització, els temes legals. Sí, hi ha temes legals difícils, però hem vist, per exemple, amb el tema dels plans d'ocupació, que si cal es busquen escletxes i amb una mica de valentia pues, es porten a terme. Demanem fer el mateix amb altres temes. I per últim també donar suport a les reivindicacions de la C35, d'Iniciativa, i recordar que dins del romanent afectat tenim 300.000 euros provenients del conveni amb Derivados Forestales, que són per millorar la mobilitat, que diners n'hi ha per fer-ho, per tant, tirem un davant i si no la Generalitat, la Diputació no ho paga completament, doncs tenim una bossa de diners que estan tancats a un banc disponibles per millorar la mobilitat de Sant Celoni.
Endavant.
El grup de CiU. Bé, per reformar una mica el nostre posicionament i també per respondre el que ara l'alcalde ens deia, és un dels punts més importants segurament de tot l'any i per nosaltres és molt seriós i nosaltres no ens ho creiem i tenim motius per no creure'ns el que ens esteu proposant avui i posant sobre la taula. D'entrada per les formes, fa 15 dies aproximadament se li va preguntar al senyor Castaño si hi havia intenció de presentar un pressupost i es va dir que no hi havia cap intenció de moment per portar sobre la taula o posar sobre la taula res del pressupost. Rebem la convocatòria d'una comissió informativa així per sorpresa, venim a consultar l'expedient per dir, coi, doncs anem a mirar-ho corrents, de pressa i corrents, i l'expedient dos dies més tard del dia que havia d'estar a disposició de tots els grups no hi era. I per tant, aquesta manera de fer les formes és la primera qüestió per la qual no ens ho creiem. També, i això ja s'ha anat dient, perquè el tant per cent el pressupost que es pressuposta i el que després s'executa deixa molt que desitjar, hi ha diferències molt importants i per tant per nosaltres no podem donar confiança a un pressupost que se'ns presenta i que després té poc a veure amb el que s'acaba executant. I posarem alguns exemples. S'ha comentat aquí el tema de comunitat, alguna cosa que és interessant, important i que sempre doncs, s'ha cuidat, però en tot cas les dades que són més precises és el servei d'atenció a domicili. Dels 170 que es va pressupostar el 2012, se'n va executar només 127.000. Per tant, no parlem del que hem pressupostat, perquè del que vam pressupostar el que vam executar hi ha gairebé 50.000 euros de diferència. Per tant, no podem donar un percentatge del que pugeu a nivell social i del que acordeu amb la CUP, dient que pugeu un X per cent en despesa social, quan després de l'execució doncs hi ha una diferència tan gran i per tant és irreal i per tant és fals el que es diu que s'apuja perquè l'executat és molt menor el que s'ha pressupostat i el que s'ha venut i el que s'ha d'alguna manera doncs, ventat l'equip de govern de dir que es gasta en temes socials. També en educació, la regidora feia, no? A vegades parlava del pressupostat, a vegades de l'executat en relació a què li interessaven les xifres, però en tot cas l'executat eren 357.000 euros i no la xifra que ha donat ell en el total d'educació. Per tant, el que ara s'apuja no és el que s'ha dit, sinó és una xifra molt diferent. Per exemple, en ajuts de llibres es van pressupostar 33.000 euros i se'n van executar 31.000. Per tant, aquí hi havia poquets, però hi havia encara marge per donar ajudes i per tant no és real que es digui que es van executar 33.600 euros amb ajudes de llibres. O per exemple l'escola Bressol, que és important i com dèiem doncs s'estan disminuint les ajudes per part d'altres administracions, però és que teníem 78.000 euros pressupostats i en vam executar 47.000 euros. És que no hi havia ningú que tingués una ajuda o que hagués demanat i que se li pogués donar amb aquests diners que d'alguna manera doncs, no s'han executat en aquest 2011. No ens ho creiem tampoc perquè hi va haver un acord amb la CUP, per exemple, doncs, amb el tema de recollida de residus, i s'ha dit i es va posposant, no? L'any que ve ja ho farem, l'any que ve ja ho farem, bueno, de moment encara no tenim res absolut sobre la taula. Més coses, promoció econòmica, bueno, ens ho creiem o no ens ho creiem, 106.000 euros, que és l'executat de l'any passat, és un 0,7% del pressupost. Ja hi estem d'acord, de creure'ns-ho, però clar, amb aquest 0,7% jo no sé fins a quin punt ens ho creiem. Sort que tenim el Sacsal i que ens dona molt de sí i tots ho hem reconegut i tots l'estem utilitzant i n'estem fent ús d'una manera, doncs, crec que molt digna, però en tot cas, utilitzar un 0,7% en promoció econòmica jo no diria que és una prioritat de l'equip de govern. Nosaltres en la nostra proposta, i és una mica a continuació del que vam poder executar la legislatura en la que vam tenir la responsabilitat del govern, doncs vam obrir l'oficina de turisme, vam desenvolupar el terme Boscuina Patrimoni com a revulsiu social i econòmic del Baix Montseny, energia verda, la formació, el comerç, l'indústria i per posicionar Sant Celoni al país. Com molt bé deia el company, doncs no hi veiem massa res en aquest pressupost, no sabem quin és el model, no sabem quin és l'horitzó, més enllà doncs, de posar aquesta xarxa de benestar social que tots hi estem d'acord, però que en tot cas el que s'executa té molt poc a veure amb el que es pressuposta i amb el que es presumeix de fer en un dia com avui que estem aprovant aquest pressupost. Per tant, no sé, aquesta és una mica la justificació del nostre vot negatiu i també doncs, fer una reflexió amb els acords que preneu amb altres grups polítics de cara doncs, a aquest pressupost que, vaja, no sabem si en la reflexió que feu de l'execució que es du a terme doncs, esteu satisfets o no, però per nosaltres doncs, deixa molt que desitjar.
Molt bé. Júlia?
Sí. Bé, jo primer de tot dic que a mi el que em sobta, i ho sento, és la manca de voluntat de diàleg del grup de Convergència.
El pressupost, la proposta de pressupost, la primera proposta la teniu des del dia 21 de març. Jo vull agrair a la resta de grups, a Iniciativa i a la CUP, que és veritat, estem en grups municipals diferents i hi ha moltes coses en les que no coincidim, però jo des del 21 de març he tingut diàleg amb ells. I en algunes coses hem coincidit i en altres no. Amb vosaltres no hem tingut diàleg. Des del 21 de març teniu la proposta de pressupost. Sí que és veritat que les informatives, en Francesc Deulofeu va manifestar que va consultar l'expedient i no sé per quin problema, que no va haver-hi cap mala fe per cap ni dels tècnics ni dels polítics, no va poder consultar jo, perquè jo sí que estava allà i vaig ser jo la que li vaig dir: Francesc, si vols fer qualsevol consulta, qualsevol dubte, qualsevol reunió per aclarir el que no has pogut consultar, la fem. Jo no he rebut cap trucada. Em sembla que cap company meu ha rebut aquesta trucada. No, ja ho veig. Això és el que jo dic, o sigui, que no feu consultes, que no teniu voluntat de diàleg. O sigui, jo amb ells puc coincidir o no, però almenys dialoguem, parlem i després diem, arribem a acords o no arribem. Jo amb vosaltres trobo aquesta manca de diàleg. Després, si vols, parlem del pressupost d'educació. Jo m'he ofert al vostre grup per parlar del pressupost d'educació. Sí que és veritat que ho vaig fer amb el teu company i encara estic esperant que vingui a l'àrea, a que tant les meves tècniques com jo li expliquem l'estat d'execució del pressupost. Si vols, parlem de totes les partides del pressupost d'educació, però parlem també del capítol 1, no només del capítol 2. Perquè nosaltres, els diners que hem posat en el pla educatiu d'Entorn estan a capítol 1. I saps per què? Perquè abans hi havia finançament del Departament d'Ensenyament i del Ministeri. Aquests diners arribaven a les escoles, nosaltres contractaven i després amb un conveni que fèiem a les escoles retornaven aquests diners a l'Ajuntament. Aquests diners ja no existeixen. Tot això surt de capítol 1. Nosaltres també hem reforçat el capítol 1 en el tema d'escola d'adults. Hem reforçat docents d'escola d'adults. En el tema d'escola bressol, saps per què baixa la despesa d'execució d'escola bressol? Per una cosa tan senzilla com el servei de càtering. Hi ha menys nens que es queden al menjador. I també perquè es fa racionalització de la despesa de material fungible. Però nosaltres no hem fet ni retallades de personal ni hem augmentat les quotes als pares. I a més, amb les ajudes que abans es feien, que es donaven universals a totes les famílies que anaven a les escoles bressol privades, nosaltres ara podem fer ajudes a les famílies que van a les escoles bressol privades que ho necessiten. Podem doblar la quantitat de places de necessitats educatives especials i podem augmentar els ajuts socials. No augmentar, crear ajuts socials per a nens de 0 a 3 anys que fins ara no hi havia. O sigui que quan vulgueu i de veritat us interessi el detall del pressupost d'educació, en parlem les hores que faci falta. Jo m'he ofert i no heu volgut.
Si s'estalviem el càtering, ara per què l'hem tornat a augmentar el pressupost?
Entre altres coses, perquè nosaltres, Laura, no sabem què farà el departament amb el tema d'escoles bressol privades. Hem acabat un curs, i ho he dit abans, amb unes taxes aprovades i nosaltres no sabem què passarà. I perquè nosaltres ens ho creiem, el tema d'educació.
Sempre, anys enrere, quan es parlava de pressupost, el pressupost és una eina. No és una eina matemàtica, si no els economistes s'equivoquen amb totes les previsions, no?, del país, del món, i malament aniríem si de vegades els economistes marquessin la línia dels pressupostos en una línia política, tinguem-ho clar. I abans s'ha comentat per activa i per passiva. Després de les explicacions de la regidora, com podien fer explicacions d'altres regidors, hi havia ajuts que fins que no es van canviar les bases i el pressupost de l'any 2012, recordem que es va ser plenament operatiu al mes de setembre, per això hi han sobrants, no perquè s'hagi retallat res, perquè no es van complir les expectatives per manca de temps. Aquest any, per exemple, el pressupost inicial del 2013, si avui s'aprova, són 236.000 euros. L'inicial del 2012, amb ajudes, eren 164.000. Però dels 236, al juny en portem gastats 103.000. Pràcticament és el 50%. O sigui que tinguem en compte això, que igual hi haurà partides que faltaran diners. El que passa que el conjunt tenim aquesta partida grossa que és una previsió de pressupost. Si en bonificacions de l'IBI no s'arriba a 25.500, vam aprovar tots unes bases, si en lloc de 25.500 són 15.000, sobraran 10.000 euros que podrem dedicar si hi ha alguna fallida amb alguna altra partida, amb beques menjador o amb altres partides. I com s'ha comentat, hem acabat el curs de l'escola de música i estem, no?, a l'escola Bressol i no sabem la subvenció amb la que comptàvem. Si no arriba, haurem de complementar nosaltres aquestes partides perquè si no estarien desajustades. O sigui, per ja 2012, nosaltres el que hem fet és l'inicial del 2012 i l'inicial del 2013. I en aquest cas hem pogut comparar. i així és la manera de tirar endavant. Només un detall que abans he comentat i he trobat el document d'activitats. L'any 2010, 31 activitats noves. El 2011, 53. El 2012, 46. I aquest any, fins al 30 de juny, 41. O sigui que realment els números són els que són i millor que siguin així, que hi ha gent que té ganes de tirar endavant bastantes coses. La Júlia ho ha dit, és d'agrair, no?, el diàleg amb segons quins grups, amb altres grups és complexa. Voldria aclarir una cosa que no quedi en el tinter. Fa 15 dies que el Francesc de l'Ofeu em va dir que no hi seria en el ple. I em va dir, hi ha algun tema important? Dic, estem preparant el pressupost i estem a marxes forçades intentant portar aquest ple, perquè si no ens passaria pitjor que l'any passat, que no seria operatiu no el setembre sinó l'octubre o el novembre. I hem de tenir en compte això, que hi ha partides que si no patiran. Algun comentari que s'ha fet, en aquí no es fa cap bossa, no es fa cap bossa per les eleccions, jo no faré el que va passar el 2011, que ens vam trobar partides que estaven pràcticament gastades, que ordinàries s'havien fet inversions per equipar amb jocs infantils a última hora i tallar cintes. No ho farem, i a més, de temes de romanents, venen molt marcats que només pot ser per inversions al romanent, i el romanent lliure de moment no se'n pot disposar per ordinari. O sigui que la intenció és continuar amb aquestes polítiques d'arribar a la gent, de que la gent tingui més d'arribar a la gent i que puguin tenir els recursos necessaris perquè hi hagi cohesió en el nostre municipi, i això jo crec que és un bon camí mentre ho puguem fer i tinguem disponibilitat econòmica. Mentre ho puguem fer és una línia que creiem que és l'encertada. Amb altres temes segur que s'ha comentat, a lo millor discreparem com posem sobre la taula temes, no? Poden ser d'energia o poden ser del porta a porta o del tema de gestió de residus. Mirarem de posar-nos d'acord amb la majoria del plenari, perquè són projectes que no és d'un govern, sinó que això va més enllà i creiem que ha de ser un acord conjunt dels diferents grups del municipi, a més d'un tema d'aquests que són de calat. Per tant, votem ja? Ah, endavant, Gerard.
Bueno, només una clarificació, com que abans... Sí, sembla que la Laura ha parlat d'acord de la CUP i l'equip de govern, sí que hi va haver acord l'any passat, però explicitar que aquest any no hi ha hagut acord, i de fet han sabut el sentit del vot igual que vosaltres ara mateix. I ja com que tothom ha expressat el sentit del vot i se sap que inicialment s'aproven els pressupostos, demanar que es publiquin més tard, perquè només hi ha 15 dies d'exposició pública, i en cas d'enviar-se ara, doncs aquest període d'exposició pública seria durant el mes d'agost, quan els tècnics municipals molts estan fent el seu descans vacacional i no podríem consultar dubtes per poder fer esmenes. La idea que tenim és presentar esmenes.
Sí, ho farem així, no? Perquè es publiquin a finals del mes d'agost, que hi hagi temps per poder, no?, presentar alguna al·legació o aclariments que hi pugui haver amb els tècnics d'alguna de les partides que abans hem comentat, no?, de totes les partides. Per tant, s'acceptaria, no?, la publicació això, cap a finals d'agost.
També aprofitar per explicar a la ciutadania que si tenen alguna cosa a dir en els pressupostos o alguna demanda, doncs que tenen aquest període d'exposició pública i poden fer arribar les seves demandes.
Sí, sí. Sí, el senyor secretari?
Sí, hauríem d'aclarir el sentit del vot de cadascú dels regidors.
Sí. Per tant...
No. Jo votaré que sí i en Dani que no.
Per tant, quedaríem jo entenc que quedaria... No.
8 vots a favor,
ah, sí, 8 a favor,
7 en contra i una abstenció.
Jo pensava que hi havia un empàtic, no? Sí, per tant, quedaria aprovat el pressupost d'aquest any 2013, 8 vots a favor, 7 en contra i una abstenció. Per tant, passem al següent punt, que seria el punt número 7, aprovar la primera modificació de crèdit del pressupost municipal de l'exercici 2013. Bé, s'ha passat també en els grups, i hem pogut tenir aquests dies de revisar aquesta modificació de crèdit. És una modificació de crèdit que la plantegem com una modificació totalment necessària pel funcionament normal de l'Ajuntament, i especialment en temes de seguretat, a diferents equipaments del municipi i és d'una quantitat de 659.000 euros i si després cal algun aclariment, però no sé, per exemple, hi ha temes que afecten a educació, esports, per exemple, connexió informàtica al Blauet, que és necessària, després si les regidores ho explicarien, en aquest cas cultural, connexió informàtica a la Unió Vallorianca, millores al camp d'esports municipal en temes de seguretat, de possibles lesions dels jugadors en la part de formigó que dona molt a prop del camp de futbol i que els pares ho han manifestat i els clubs. Per exemple, millores de seguretat de la pista poliesportiva, tot el que s'ha fet el pla de seguretat de la pista poliesportiva, diguem la pista de hockey, no? La pista coberta, per tal de poder-la utilitzar per activitats culturals i etc., doncs requereix 41.000 euros d'inversió, això és el que mandaten els tècnics i els bombers de la Generalitat. Millores, com comentava el regidor, millores de seguretat en el mercat municipal, bàsiques, a l'escola Pallarola, una previsió, i també a l'Ateneu, per exemple, no? Són el que jo destacaria més així per sobre, no? Si després hi ha algun aclariment per part de vosaltres, doncs el regidor corresponent diria on pertoca. Algun paraula, Josep Maria?
Per la nostra part votarem que sí. De fet, quan vam fer el repàs de la llista, doncs algunes coses ja les coneixem més a prop, altres doncs, ens hem acabat informant una miqueta, però votarem que sí. L'únic que sí us demanaríem, especialment perquè també entenem que s'ha d'anar ràpid amb segons què, és de que quan tingueu pressupostos ferms de quins són la despesa que es farà en cada un dels casos, poder disposar d'ells, perquè hi ha alguns temes que alguna vegada ens hem trobat, doncs, me'n recordo del dia de la rectoria, del tema de l'ascensor de la rectoria vella, doncs que al final les preus posaven 40 i van ser 20, només més que res per saber-ho, però estem d'acord amb la proposta que fem.
Alguna pregunta, aclariment?
Sí. Una mica mirant totes les partides al detall, també doncs, no hi trobem gran cosa. Sí que hi ha una petita preocupació, no? Perquè més enllà del que són les partides de manteniment i tot plegat, doncs sí que ens agrada saber què hi ha al darrere, quin projecte hi ha al darrere. No? Ens trobem amb els gairebé 100.000 euros de 136.000 euros, perdó, de la reforma coberta del Cafè d'Ateneu. En algunes reunions heu comentat que no hi ha cap projecte definit al darrere. Sí que a través de la premsa hem llegit que hi ha certes idees des de, no sé si des d'una regidoria o des d'alcaldia, no ho sabem, però sí que se'n fa estrany doncs, votar a favor d'unes modificacions de crèdit en la qual hi ha una partida sobre un projecte que encara no està definit. No? Jo entenc que hi ha d'haver-hi un projecte definit i després doncs, arreglarem i acondicionarem l'espai doncs, segons com faci falta. De la resta res a dir, doncs, però sí que ens agradaria doncs, que ens expliquéssiu si hi ha alguna idea de projecte i si durant aquest temps o fins que comencin les obres, que suposo que entenc que serà octubre, novembre, no sé, doncs si ja entenem que hi ha un temps prou important doncs, per poder redactar un projecte i així presentar-lo doncs, a tota la població.
La Júlia comentarà.
Sí, aquesta previsió que hi ha aquí només és per arreglar la teulada, eh? O sigui, només és això. O sigui, el problema que hi ha és que la teulada que hi ha no compleix normativa de seguretat en cas d'incendi no aguantaria i a més el que encareix molt el pressupost és el tema de que hi haurà lita instal·lada. O sigui, seria el pressupost només per fer aquesta actuació. Clar, jo tècnicament ho hauria de consultar amb l'arquitecte que expliqués exactament perquè és tan car arreglar només la teulada. De lo que comentes dels usos, de la destinació que es farà d'aquest servei, nosaltres hem demanat assessorament a Diputació i a banda d'això, a partir del setembre volem iniciar un procés consensuat, volem convocar les entitats, especialment les entitats culturals i també volem fer reunió amb tots els grups municipals per mirar de consensuar entre tots i d'aportar idees per fer a veure quina destinació li donem. Nosaltres sí que és veritat que com a equip de govern tenim algunes idees que ja han manifestat, que seria integrar-ho dintre de lo que és el Centre Municipal d'Expressió. La idea és que això, recuperar aquest espai per al municipi, continuar amb la idea de segurament de que hi hagi un bar, però que hi hagi també un espai polivalent. Estem parlant de 350 metres quadrats que es podrien destinar per fer petites exposicions, per reunions per entitats, per activitats de petit format, però sí que tot això ho volem consensuar. Ja et dic, a partir de setembre, tant amb entitats com també us convocarem a la resta de grups. I a banda d'això, comptem amb un assessorament gratuït de Diputació.
dos detalls, no, amb la xifra tampoc no m'hi ficava, és això, per l'estudi tècnic, doncs desconec quines són les reparacions, només, i ben eloqüent en aquest cas, no començar la casa per la teulada, no? Una mica doncs, que hi hagi un projecte al darrere, perquè si no no sabrem per què s'està reformulant aquella teulada, perquè tenim altres edificis que també estan en males condicions a Sant Celoni, doncs per què es dona prioritat a un i no a un altre, és això només. I evidentment estem a favor doncs, que obri un procés doncs, obert a resta de grups i si cal a les entitats culturals i socials de Sant Celoni per veure quin ús se'n pot fer.
Sí, la setmana passada van estar tècniques de la Diputació ja in situ i s'han anat a visitar no, alguns llocs,
Manresa,
el Corsal, bueno, llocs no, d'aquests que siguin polivalents no, per a nivell de cultura, per veure possibilitats, però després posar-ho sobre la taula, discutir-ho, dialogar no, i buscar un consens. Carme.
Des d'Iniciativa votarem afirmativament aquest punt, bàsicament perquè un percentatge molt alt de la inversió és a temes de seguretat i manteniment real de les instal·lacions que són necessàries per tindre-ho al dia. El que sí estaria d'acord amb el Josep Maria és que si es donessin una mica l'explicació dels punts, en el nostre grup teníem dubtes en el que eren les partides destinades a la informàtica, les quantitats que apareixien i la incidència que tenien. Llavors, una mica de desglòs de lo que són aquestes quantitats de cada grup. Però el vot és afirmatiu perquè realment són temes necessaris per al manteniment de les instal·lacions.
Sí, per això la idea no, és aquesta primera modificació de crèdit de temes que, no, que són necessaris per forces equipaments i en temes de seguretat, però també de complementar algun equipament i després ens donem un temps, no, entre tots jo diria, un temps obert per abans de final d'any veure altres inversions que s'han de fer, poder-les parlar, poder-les prioritzar i portar doncs, més inversions en el ple, perquè també hi ha partides que si esperem que al final surti la disposició legal de que els romanents de l'any 2012 els puguem utilitzar per inversions, doncs s'haurà de fer i que no ens marquessin algun termini dintre de l'any per poder ja dotar aquests diners i esmerçar-los aquest any 2013. Està a punt de sortir, hi ha rumors, de, bueno, ja fa mesos que diuen que sortirà i que els ajuntaments podrem disposar del romanent de l'any passat, però encara no ha sortit la disposició.
Una cosa que havia pensat d'això, amb totes aquestes mesures de millora, potser si no els seguros de les instal·lacions s'apujarien, no? Tenen que estar en ordre per tindre...
Sí, bueno, més que res perquè hi ha temes de responsabilitat i no poder utilitzar algunes instal·lacions per fer segons què. Això és el fumut, no? Per exemple, si no s'hagués adequat al pavelló 11 de setembre, no es podia haver fet, no sé, la festa de Cap d'Any o altres activitats.
Però el que em refereixo que potser n'hi haurà assegurances que es tindrien que revisar, no?
No ho sé, no, les assegurances no, altra cosa que no ho tinguis bé i després passés alguna cosa i l'assegurança no se'n fes càrrec, però normalment són metres quadrats, són tantes activitats, ve bastant pamat això, eh? Però igual després podia ser que l'assegurança no se'n fes càrrec, eh?
Disculpa, en relació al romanent, no sortirà de forma urgent, serà el seu tràmit parlamentari, per tant, fins a final d'any, i el que sí que ha dit Direcció de Política Financera de la Generalitat és que si necessitem que poder destinar el romanent a inversió, que demanem que faran una resolució ad hoc a cada ajuntament que ho sol·liciti. Per tant, ens hi podríem dirigir i si convé, doncs ho podem fer.
Quin organisme?
La direcció, no, la Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Financera. Que la resolució bueno, la modificació de l'article no sortirà fins a final d'any perquè farà tràmit parlamentari, però com que s'ha dit que s'inicia, la Direcció General de Política Financera de la Generalitat està fent resolucions particulars per cada ajuntament que ho sol·liciti. I ells són els que revisen que efectivament doncs, nosaltres en puguem disposar.
La Júlia ho explica.
Bé, la veritat és que en els últims dos cursos
hem començat dos projectes amb voluntariat educatiu. Fa dos anys es va començar amb Càritas, un projecte d'acompanyament escolar. Tenim aquest any, aquest curs que ha acabat, 41 infants i 17 voluntaris. I també aquest curs ha començat un projecte nou amb una entitat que es diu Almada Horitzons, que eren cursos d'àrab, i també hem tingut 62 infants i 8 voluntaris. Degut a aquest augment de tots els projectes vinculats al tema de voluntariat, hem considerat adequat des de la regidoria d'Educació establir un marc normatiu perquè totes aquestes activitats que s'estan fent quedin regulades. En aquest reglament es parla de quines funcions ha de fer el voluntari, quins drets i deures tenen els voluntaris, què ha de fer l'Ajuntament, es regula també un tipus d'assegurança que s'ha de realitzar. Aquest reglament ha estat aprovat tant per la Comissió Operativa del Pla Educatiu d'Entorn com també per al Consell Escolar Municipal per unanimitat. I és el que avui portem a ple. Bueno, de fet, vosaltres estàveu, tots els grups municipals estàveu presents en el Consell Escolar. És regular, igual que s'estan fent en altres ajuntaments, perquè també de cara al curs vinent volem posar en marxa altres projectes nous lligats a la biblioteca i bueno, està bé que estigui regulat normativament.
Sí, el nostre grup, com vam manifestar el Consell Escolar, votarem a favor.
Des de la CUP també votarem a favor.
I des d'Iniciativa també.
Doncs ara passaríem a les mocions. La primera és la presentada pel grup municipal de Convergència per l'adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Endavant.
Sí, bona nit. Bé, al principi dic que hem transaccionat aquesta moció amb Iniciativa i la presentem conjuntament. Hi ha petits canvis. Si voleu, és molt breu, la llegeixo ràpidament per si algun grup s'hi vol sumar i que sapigueu en què es detalla. De fet, en els acords són pràcticament els mateixos, però faig una breu lectura també per justificar la moció. Diu, el poble de Catalunya al llarg de la seva història ha manifestat democràticament la voluntat d'autogovernar-se amb l'objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. Les polítiques de recentralització del govern espanyol han demostrat la seva nul·la voluntat de satisfer les aspiracions de la major part del nostre poble. Com a conseqüència, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya i s'ha manifestat a favor del dret a decidir a les mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una nació i nosaltres decidim» i la de l'11 de setembre del 2012 sota el lema «Catalunya nou estat d'Europa». La resolució del Parlament de Catalunya de data de 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. Vivim moments d'incertesa en un context de crisi i retallades, i sempre, però de manera especial, el municipalisme ha demostrat al llarg dels més de 30 anys de recuperació democràtica ser la institució que des de la proximitat dona resposta a les necessitats de la seva ciutadania, més enllà del seu marc competencial i amb la seva activitat quotidiana ser referent i indispensable en la construcció nacional. El dia 26 de juny de 2013 es va constituir al Parlament de Catalunya el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés cap a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Aquesta reunió constituent hi van ser presents una quarantena de persones en representació del govern de Catalunya, partits polítics, associacions, municipalistes, entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. El dret a decidir és un objectiu de país i com a tal ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se'l facin seu i impulsin l'expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà la legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d'expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. El dret a decidir ha de garantir un procés democràtic, transparent i basat en el respecte al debat plural de totes les posicions de la societat catalana, cercant una majoria social àmplia a favor d'exercir el dret a decidir. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser única i exclusivament l'expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per això, el grup de Convergència i Unió i el d'Iniciativa per Catalunya Verds proposen al ple municipal l'Ajuntament de Sant Celoni l'adopció dels acords següents. En primer lloc, adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la plataforma dretadecidir.cat. En segon lloc, promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics assumin també aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i a la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. Tercer, enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis, al Consell de Governs Locals i a l'Associació de Municipis per Independència. Per tant, si en principi és aquesta proposta...
D'alguna paraula?
Bé, evidentment des de la CUP ens hi sumem a la moció. De fet, també explicar una mica el per què, no sé si cal explicar-lo, però l'explicarem. La CUP doncs, té tres parlamentaris des del passat mes de novembre, però l'Esquerra Independentista fa més de 30 anys que està treballant en aquesta línia. La CUP ha entrat al Parlament sobretot per treballar tres eixos. El primer, evidentment, la independència del país com a eix innegociable. El segon, la justícia social per tot el patiment que està patint doncs, aquest país. I tercer, doncs, també la regeneració democràtica en el sentit de fer fora doncs, a la màfia que ens està governant doncs, durant tots aquests anys. En aquest sentit, evidentment, doncs, en el Pacte Nacional la CUP hi va participar, dos dels parlamentaris hi van ser. De fet, va fer proposta de diferents organitzacions també perquè participessin. Malauradament, doncs, en segona, van ser tres, no hi van poder participar. Però, evidentment, ens sumem a tot el que sigui la construcció nacional. I aquí sí que volem aprofitar doncs, per explicar el perquè que tinguem avui en Gerard i jo penjada una estelada just davant dels nostres micros i de les nostres cadires. És el fet de que creiem que, com ens venen marcant, doncs, és moment de sumar, de construir conjuntament i si alguna decisió en un ple no s'entén, només cal que ens trobem i que ho tornem a debatre. Aprofitar un símbol com és l'estelada per dividir, crec que no és el moment de fer-ho. Crec que si es vol sumar suport a l'hora del carrer, hi ha una iniciativa, per exemple, a Sant Feliu de Codines, on diferents col·lectius de diferents sentits, però tots independentistes, doncs han fet la proposta doncs, conjunta per penjar o per posar una estelada a l'entrada de la rotonda de la població. I en aquest sentit doncs, sí que lamentem i ens sap molt de greu doncs, que es faci servir doncs, un símbol com és l'estelada, que entenc que ens representa a tots, doncs, per dividir aquest independentisme des de la projecció municipal que és Sant Celoni. Com ja he dit al començament, ens sumem a la moció.
Sí, bé, el grup del PSC votarà amb consciència cadascú d'ells el que li sembli. No? No. Per tant...
Per respondre a aquest sentiment que has expressat, no utilitzem l'estelada per dividir ni per anar contra ningú. Ho dic perquè nosaltres vam donar suport al que proposava la JNC, que era instal·lar una estelada a l'entrada del poble, com la de Llinars, Cardedeu, Palau, Sant Esteve i un llarg, etc. Perquè ens sembla que era un signe prou visible de que era una majoria social favorable a l'estat propi. En el moment que vau fer aquella esmena, entenem que no era l'esperit del que es venia a fer, es va acceptar perquè si no doncs es veia que la cosa no avançava. Dit això, també va dir el representant de la JNC que la seva idea i proposta continuava en peu. De fet, va convidar a fer-ho extensible a la gent i això, suposo que ho dius per això, és el que s'està fent sense ànims de res. Demostrar realment que al carrer hi ha una certa demanda i una necessitat. No per anar contra ningú, no per anar contra ningú en totes les coses, perquè, per exemple, hem estat activament molt posats en crear la plataforma per l'estat propi, on també sou, i és la millor decisió que n'estem més orgullosos respecte a aquest tema, que siguem capaços amb altres entitats i partits a sumar-nos i anar junts. I la plataforma ens ha servit també per coordinar-nos i per futures històries que vulguem fer, doncs allà les parlem, de fet, no? I també sou, i per tant nosaltres hem sigut els primers a fer l'esforç de sumar i de ser-hi. La campanya que estem fent no va contra ningú, és cert que en el ple es van adoptar unes decisions respectables, evidentment, i que evidentment la JNC continua amb la voluntat de, com a símbol de l'estelada, no per atacar ningú, sinó doncs que això arribi a bon terme, sense cap altra pretensió i demostrar, com es va dir al ple i qui es va convidar a fer-ho, que la gent del poble s'expressés en aquest sentit. No vull dir, intentem sumar tots, ho farem amb més tacte, menys tacte, menys tacticisme, però va per aquí, la resposta jo... En tot cas, és com ho visc i no m'agradaria que ho veiéssiu de cap altra manera, sí que m'agradaria que reflexionéssim sobre l'oportunitat o no de poder-ho fer en un futur i fer-ho junts, com ho estem intentant fer. Parlem-ne, tot està obert i, bueno, i gràcies doncs, per recolzar la moció, que evidentment ja estan molt actius en la participació en el Pacte Nacional, només aclarir que és un procés que s'està obrint a tothom. Entenc que les entitats que en aquell moment no van ser convidades s'hi poden sumar i que és un procés que fins i tot arribarà a les persones. Per tant, crec que la importància d'això no va ser la reunió d'aquell moment, sinó el que podem arribar a fer. Per això, avui a l'Ajuntament doncs, proposem doncs, que Sant Celoni s'hi sumi, com totes aquelles entitats i col·lectius que vulguin recolzar el fet de que Catalunya pugui resoldre el seu conflicte polític i social doncs a partir de la democràcia. Estem parlant de poder votar i que els ciutadans s'expressin a les urnes, que al final és el que ha de ser més important. Res més.
Per al·lusions. Sí. Endavant.
Ràpid, eh? Bé, el sentiment doncs, des de la CUP sí que ha estat doncs, una mica d'agressió en el benentès doncs, que en el text inicial on hi ha la carta aquesta digital, jo l'he llegit per correu electrònic, m'han dit que també està a diferents comerços, fa al·lusions directes a la CUP. O sigui, només per això. Nosaltres ja vam explicar el perquè. No vèiem que imposar una estelada d'entrada al poble decidit per nosaltres 10-12, que som els que vam votar una mica a favor de tenir-la, doncs evidentment si hi ha una iniciativa popular i 12.000 persones de Sant Celoni, una gran majoria de vot a favor, evidentment nosaltres votarem a favor perquè serà que Sant Celoni ho ha decidit. En aquest sentit, evidentment que Sant Celoni com a regió ens ha donat una potestat per tirar endavant certes decisions, no? Però sí que pensant en la construcció d'aquest nou país que hem d'anar construint tots plegats, el que no podem fer és obviar quin perfil social hi ha a Sant Celoni i que potser certes imposicions no s'entraran bé i que no ens donaran recolzament en aquesta construcció nacional i social que tots anhelem. Per això que, malauradament, doncs, lamentem això, que no s'entenguessin les raons, que potser en una reunió posterior i doncs, més tranquil·lament ho haguéssim pogut resoldre i segurament doncs, aquest text no hagués anat tan enfocat a fer mal a la CUP, perquè evidentment aquest text anava a fer mal a la CUP, i no pas, doncs, per exemple, els que van votar en contra, no? És que és una mica en aquesta línia. A partir d'aquí doncs, seguirem endavant, seguirem treballant dintre la plataforma i seguirem doncs, afegint-nos a qualsevol moció que vagi en aquesta línia.
Puc? Sí.
Endavant.
No, molt breument, eh? La reflexió següent. Qualsevol decisió que es farà al ple i que surt d'una majoria no consensuada, doncs es pot entendre com una imposició, perquè al final és posicionar-se per alguna cosa. També ens voten per això. Creus que és agressiu amb aquest respecte, eh? La teva visió, només t'expreso la meva. Crec que per una estelada no va en contra ningú. No van contra ningú, crec que es veu molta naturalitat en molts altres llocs, crec que cada vegada que votem en aquest ple ens estem posicionant i per tant doncs, prenem decisions que segurament hi ha gent del nostre municipi que no comparteix, només que a nivell de reflexió. El text el que diu és el que va passar. Es va presentar una moció, hi va haver una esmena de posar l'estelada l'11 de setembre.
El text no diu que la vau acceptar, entre d'altres coses, prou cosa prou significativa. I critiqueu que la CUP fa una esmena, que accepteu i després la critiqueu. Si el text expliqués el que va passar, no tindríem cap queixa.
Val, doncs, en tot cas, es pot mirar d'afegir que la vam acceptar perquè és lluny d'una estelada. Malgrat tot, s'ha posat una estelada a Sant Celoni. Quina diferència hi ha? Que tenim complexos de posar-la segons on? Bueno, pensem-hi. No pas per res. Ja acabo.
Carme, endavant.
Bé, aquesta moció en principi no era una guerra de banderes, em sembla, i s'ha convertit en això entre dos grups polítics. Jo penso que aquesta moció el realment important que reflexa és la decisió de permetre a la ciutadania de poder expressar-se lliurement sobre un tema que és candent a la societat, més que barallar-nos, o no barallar-nos no seria la paraula, sinó posar sobre la taula constantment quina bandera tenim que usar cadascú. I el nostre suport a la moció és perquè van acceptar les modificacions que van proposar. De fet, aquesta moció s'està presentant conjuntament en altres municipis. I per mi personalment, el realment important és intensificar l'acció de demanar que es pugui votar lliurement tothom en aquest país el que vol per als anys que venen. I per tant el vot del grup municipal d'iniciativa serà a favor.
El grup del PSC compartim alguna de les afirmacions que ha fet la CUP, perquè entenem que s'ha d'anar molt de tacte, estem en un moment crucial pel país i que hi poden haver diverses opinions i la gent en el seu moment podrà votar el que cregui convenient, però que no se sentin ja excloses, com es deia, o imposant coses com si tothom és el blanc o el negre, no? Hi ha matisos i la gent haurà de poder dir la seva en el seu moment. Nosaltres, com que estem a favor del dret a decidir i podria haver alguna matització per part d'algun dels membres del PSC en el tema del pacte, etc., però com que estem a favor del dret a decidir, el nostre vot també serà afirmatiu. Per tant, quedaria aprovat per 16 vots a favor. Passaríem a la següent moció.
Perdó, val a dir que quedaria amb les esmenes, perquè el text llegit no és exactament el text de la moció.
Sí. Ja se, no? Sobreentenia que érem les esmenes que, i que les, no? També les compartim i les acceptem. El punt número 10 ja és el tema de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant de l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat espanyol, que en aquest cas nosaltres ja com a grup vam dir que també ens hi sumàvem perquè entenem que és un problema. Si algú Laura, vols explicar? Hola, Òscar, endavant.
Bé, bona nit. Bé, motivats per les inspeccions que ha fet o que ha dut a terme la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l'Estat espanyol. Ha fet una sèrie d'inspeccions que l'ha fet extensives a clubs base i amateurs, quan fins ara tan sols era professionals. Curiosament, aquestes inspeccions, gairebé amb exclusiva, hi ha constància d'alguna molt concreta, però són a l'Estat català, ha sigut a Catalunya, que s'han dut a terme totes aquestes inspeccions. Val a dir que a Catalunya tenim el teixit d'entitats esportives de base possiblement el més potent, amb més quantitat i qualitat. I així s'ha pogut veure segurament els resultats, on més es veuen és a les Olimpiades, que hi ha més esports que són amateurs. La gran majoria de medallistes espanyols ha sigut catalans. Això no és per casualitat, això és perquè aquest teixit ve donat per la base que la gestionen entrenadors, la gestionen monitors, la gestionen directius que perden moltes hores amb això, i en alguns casos reben algunes remuneracions que gairebé no compensen ni les despeses que els hi venen derivades de participar en aquestes entitats. Bueno, arrel d'això, nosaltres proposem aquesta moció i volem arribar a una sèrie d'acords si compartiu, que els llegiré. Sembla que el tema és conegut i no ens hem d'esplaiar massa més. Els acords serien els següents: instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats a ampliar la moratòria en les actuacions i inspeccions a les entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i estableixi un règim especial per a les entitats esportives sense ànim de lucre i en l'àmbit de l'esport no professional. Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats a establir un règim especial de la seguretat social, exempt de cotització per als clubs i a les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorpori aquelles persones que hi col·laborin i obtingui una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. Instar la Inspecció de Treball i Seguretat Social a aplicar una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. Instar el govern espanyol i el Congrés dels Diputats a reconèixer clarament la figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense finalitat de lucre. Instar la Inspecció de Treball a otorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acte oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció de Treball i la Seguretat Social per motius de poca claretat en la normativa aplicable. Notificar la present moció a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al Consell Superior d'Esports, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a les entitats esportives de municipi.
Alguna paraula? No? Per tant, no, els grups ens hi sumem, no? Una moció conjunta és molt semblant a la proposta de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. Ja, bueno, és un tema, a vegades, el redactat una mica diferent. Sapigueu que com a Ajuntament hem assistit a la primera reunió, es va fer amb la Federació de Municipis de Catalunya, després va fer una reunió amb la Secretaria General de l'Esport i l'ACM, també, que també hi vam assistir, i darrerament vam estar amb el president de la UFEC, que també és l'entitat que capitalitza, no?, i que treballa conjuntament amb la Generalitat per tal de que hi hagi moratòria, per tal de que hi hagi un criteri diferent i perquè de vegades més que es faci un règim especial que segurament serà difícil i és molt llarg el tràmit d'un any o dos perquè els règims de la Seguretat Social tendeixen a desaparèixer, és que hi hagi un criteri, no, en la inspecció, això, que arribant a unes quantitats que només serveixen per dietes o serveixen per la gasolina, etc., vull dir que no hi hagi aquesta inspecció, aquesta obligació de donar-se d'alta a la Seguretat Social. Això és un camí, no, que s'ha iniciat i sembla, pel que hem llegit i alguns ha comentat a nivell de la Secretaria, doncs, que hi ha converses, s'han iniciat converses per tal de canviar una mica amb aquest ímpetu que es va començar aquestes inspeccions i amb alguns clubs que ja tenen una sanció tirada endavant, una sanció important pels clubs. També ahir es va fer una reunió amb clubs de Sant Celoni també, que se'ls va explicar, alguns ho sabien. Dimarts era, no? Dimarts amb 12 clubs de...
Es van convocar
tots els clubs, van venir 12, que són els que van venir els que tenen més monitors, etc., i que els podria afectar. Creiem que és bo, no?, donar força a la Generalitat perquè negociï, perquè es tiri enrere aquestes inspeccions que s'han començat a fer. Sí?
Jo volia deixar a clarificar una cosa, perquè aquestes inspeccions s'han dut a terme tan sols pràcticament a Catalunya i d'aquí s'ha sentit o s'ha publicat que la Generalitat estava darrere d'aquestes inspeccions. Com podeu haver assistit a aquestes reunions, la Generalitat no té res a veure, està totalment en contra d'aquestes inspeccions que s'han realitzat, una mica que quedi clar, perquè en principi quan van començar a sortir i només es feien aquí semblava que era una cosa d'aquí i no ha sigut de fora. Lo estrany és que només es practiquin aquí i no a uns altres llocs.
Sembla, almenys hi ha gent que diu que en algun altre lloc, se sap, llocs esporàdics, però clar, l'avantatge o el bo de Catalunya és això, que tenim un teixit associatiu, no?, esportiu, cultural, que no només pot afectar els esportistes, sinó també temes culturals, de que hi hagi persones, i el bo serà, com abans hem dit, no?, s'ha aprovat aquell reglament de voluntaris educatius, també serà bo i aconsellable, i així ho vam dir als clubs, que hi havia maneres de formalitzar d'alguna manera la persona que és monitor, que és voluntària, de tenir-ho documentat, no?, perquè si passa alguna inspecció sempre tens més base de demostrar la realitat del voluntariat. Per tant, el bo és que ho aprovem per unanimitat, no? Quedaria aprovada. Passaríem a les mocions que hi ha d'urgència. Una moció d'urgència és la presentada per la CUP, no? que era una moció d'impuls municipal i promoció del model econòmic cooperativista. Dani, si vols fer 5 cèntims. Ah, bueno, sí. S'entén que... S'entén, no?, que votem l'urgència favorable. Gràcies.
Bé, una mica explicar el per què entrem la moció. També, doncs, anomenar uns acords que han estat transaccionats amb l'equip de govern. El sistema cooperatiu. Creiem que el model cooperativista, doncs, ha estat, de fet, en el debat últimament, doncs, sobre la taula d'aquí de Sant Celoni. De fet, ho vam proposar, doncs, a l'última taula de contractació amb el servei de neteja viària i no va ser possible. Però nosaltres creiem com a CUP, doncs, que cal fer un pas endavant i començar, doncs, a apostar seriosament per aquest model econòmic i social. Les cooperatives, doncs, ja ho sabeu, més o menys són empreses democràtiques, no?, que aposten sobretot per una ocupació estable, per una ocupació de qualitat, que el passat 2 de juliol, perquè sí que estaven doncs, amb desavantatge amb la resta d'empreses, doncs, el passat 2 de juliol el Parlament Europeu doncs, va treure una resolució doncs, on el que demanava és que es proporcionés més flexibilitat doncs, a les normes de contractació doncs, pública. En aquest sentit, doncs, les cooperatives, ja ho sabeu, la gran diferència és una persona, un vot, com no és doncs, a les grans multinacionals, no? Que és un vot per accions. No? Qui té més accions mana més, qui té més diners mana més i dintre d'aquesta lògica. Com a CUP apostem doncs, a l'hora de donar serveis bàsics, doncs, apostem evidentment doncs, sempre a mirar la primera opció que sigui la gestió directa, la municipalització de serveis, però en el cas doncs, que entenent doncs, que hi ha serveis que no pot ser possible, doncs, sí que creiem que ara és el moment doncs, de potenciar per les cooperatives o per tot el que siguin empreses de caràcter social o d'economia social. És un model econòmic que no és una gran bogeria ni una gran sorpresa, no? Sinó que està repartit doncs, indistintivament per tot el món i en diferents règims polítics, de dretes, d'esquerres, de centres, de tot tipus. Per exemple, algunes dades. A Finlàndia i Singapur, una de cada dues persones són membres d'una cooperativa. Una de cada tres ho són al Canadà, a Nova Zelanda, a Hondures i Noruega, i una persona de cada quatre són cooperativistes a Estats Units, a Malàisia i Alemanya. En aquest sentit, doncs, si em permeteu, doncs, passaré a llegir els acords com han quedat. El primer acord, ampliar, si s'escau, les eines i recursos a l'abast de l'Ajuntament per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s'atenen des dels diferents dispositius municipals. En aquest sentit, doncs, aportació de l'equip de govern, doncs, cal remarcar la feina que s'està fent doncs, en concret d'una tècnica que té una experiència i té una formació en aquest sentit, doncs, valorar doncs, aquesta feina i si cal doncs, ampliar els seus recursos. El segon acord és elaborar des de la Regidoria d'Educació un projecte... No, és l'ampliar. És ampliar, si s'escau, en els propers cursos a les diferents escoles del municipi el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, que s'aplicarà de manera experimental durant el curs 2013-2014 a 5è de primària a l'Escola Soler Vilardell. El projecte de Cultura Emprenedora a l'Escola consisteix en que durant un curs escolar l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar amb el recolzament de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials del municipi. Doncs una mica la lògica aquesta, doncs, ampliar un recurs que ja s'està començant a dur a terme. El quart seria doncs, realitzar dintre el marc de... El quart. Ah, doncs el tercer. Realitzant el marc del treball que s'està portant doncs, a terme de recuperació de la memòria històrica, doncs, un recull de les experiències del moviment cooperativista al llarg de la història de Sant Celoni i la Batllòria i donar-lo a conèixer a la població. Incorporar també aquests coneixements, així com els valors cooperativistes en el pla educatiu de ciutat. El quart, demanar a la Comissió Europea, tal com ha fet el Parlament Europeu, que apliqui més flexibilitat legislativa per poder puntuar el fet de ser empresa cooperativa en els concursos públics que s'efectuïn des de l'Ajuntament de Sant Celoni en els casos que la gestió directa del servei no sigui possible. El cinquè, estudiar la fórmula per contractar el subministrament energètic de l'Ajuntament en una empresa cooperativa. I el cinquè, el sisè... Impulsar la creació d'un pla de dinamització de l'economia social i solidària a través de jornades formatives i seminaris per tal d'ajudar a créixer aquest sector dins del teixit empresarial de la ciutat.
Hi ha alguna paraula? Nosaltres de Convergència hi votarem a favor. Per nosaltres no és un model econòmic, és un tipus de persona jurídica, un tipus de persona jurídica que sí, en molts àmbits doncs, té uns resultats que s'han de reconèixer i l'exposició que heu fet reflecteix molt bé això. Ens sentim molt còmodes amb les transaccions que s'han fet a partir de la Júlia i que ens ha traslladat. Tot i així, sí que per nosaltres hi ha dos punts que són rellevants. Un és que entenem que no estem parlant de fer una adjudicació directa. Hi havia un moment que es parlava del cas de Som Energia. Quan hi ha un concurs, i així, per això, més que res per acabar-nos d'assegurar, entenem que un concurs directe doncs, tothom entra en igualtat d'oportunitats i en aquest sentit sí que entenem que malgrat que sigui un model doncs, bueno, malgrat no un dels avantatges que té és un model doncs, que des d'un punt de vista social doncs, té el seu interès, entenem que quan hi ha un concurs doncs el Parlament Europeu el que té que demanar és que sigui una persona jurídica que entri en igualtat de condicions que la resta, perquè al final també el que és important és que el servei en el ciutadà i el cos al qual es dona el servei doncs sigui el més correcte possible. Però evidentment votarem que sí.
Carme, endavant.
Bé, realment és d'urgència perquè no és el que havíeu enviat, no? Han canviat una mica els punts i jo havia... Aquest matí.
Sí.
Bueno, jo el que comentava el Gerard, el que era el vot negatiu, o sigui, estem d'acord completament en tot el que diu el text i la intenció. El que en un principi no estàvem d'acord era que apareixés un nom d'una cooperativa. Com ara ho heu tret, doncs el vot serà a favor perquè el text realment reflexa el que és la intenció d'una nova societat de cara al treball i a la forma de conviure. Llavors el vot d'iniciativa serà a favor.
Per tant, endavant, abans de votar, doncs...
Sí, sí, més que res, el nom de la cooperativa ja era, entenc, no sé, potser se m'escapa, crec que és l'única que treballa a nivell energètic ara mateix com a cooperativa, per això l'he posat, per cap altra intenció.
Per tant, no, després del consens i de les esmenes, entendrem que s'aprovaríem les esmenes corresponents, quedaria aprovat per unanimitat, 16 vots. Passaríem a la següent moció que s'ha enviat als grups, entenguent que és un tema també d'urgència, si els grups així ho afirmen, que és, per desgràcia, un fet que ningú voldríem, no? I la llegeixo, moció de reconeixement al restaurant de Can Faves. Assabentats el passat dia 15 a través de la televisió i premsa del tancament de Can Faves, atès l'impacte que aquesta notícia ha provocat per la transcendència del restaurant i del seu creador, el saloní Santi Santa Maria, que va morir el febrer del 2011, que junt a la seva esposa, l'Àngel Serra, l'engegaren fa 32 anys. Atès que amb Can Faves en Santi va fer conèixer Sant Celoni arreu del món i va situar la cuina catalana al primer nivell internacional, dignificant tots els productes que ens ofereix el Montseny i la Mediterrània, va créixer en projectes arreu del món, però sempre mantenint el seu projecte estrella al nostre municipi, amb Can Faves, i posant fins i tot el nom de Sant Celoni al seu restaurant de Madrid. Mostrem des de l'Ajuntament de Sant Celoni la profunda gratitud a la persona d'en Santi Santa Maria i a la seva família pel que han aportat al nostre municipi, contribuint a través de la restauració a enriquir i eixamplar la nostra cultura. Agraïm i reconeixem a l'esposa d'en Santi, l'Àngel Serra, i la seva filla Regina i el seu fill Pau l'esforç que han fet aquest darrer temps sense en Santi, per mantenir Can Faves obert i donar-lo suport en aquests moments que ben segur no els ha estat gens fàcil prendre la decisió de tancar. Els salonins i les salonines procurarem ser dignes del llegat cultural i culinari que ens deixa amb Can Faves. Ens sembla, no, que després de la notícia doncs creiem que era un reconeixement, no, a Can Faves i la seva trajectòria i, com diu la moció, no, hem intentat que sigués, no, consensuada, i així, si ho manifestem tots, no, s'aprovaria per unanimitat, sembla bé. Per tant, queda aprovada. Si hi ha alguna altra moció d'urgència, no, doncs passaríem al control de l'equip de govern municipal. Teniu a la vostra disposició, com sempre, les resolucions dictades per l'alcaldia i el regidor de Ciutat Ciutadana els mesos de maig i juny d'aquest any. Es dona compte de les contractacions urgents realitzades per l'alcaldia en els mesos de maig i juny. Són tres contractacions al mes de maig, que són una persona de monitora, docent i docent, i al juny també dues persones docents. Són temes especialment no, educatius, en aquest cas. I passaríem al punt número 13, pregues i preguntes. Una pregunta que es va fer és que, com que l'acta de la sessió anterior no està aprovada, hi ha una pregunta que va fer en Gerard Masferrer. El tema de grues. Sí, de fet ja s'hi estava treballant i la grua que es comentava que està Lluís Companys, Pompeu Fabra, Empordà, diguem-ne, que és, no, està en una cruïlla de carrers, ja es va requerir a inicis d'aquest any. I els últims 3 anys s'ha fet manteniment d'aquesta grua, o sigui, compleix tots els requisits la grua. Es va comentar que, perquè havíem tingut queixes de veïns de la incertesa, bueno, perquè hi havia la pluma, no? Encara hi havia la pluma, de fet estava certificada per vents de fins a 150 km/h, o sigui que fa com de baleta, no? Diguem que no roda però no passa res, però d'entrada s'ha tret també, s'ha tret la ploma i només ja queda l'estructura aquesta, que també continuaran fent el manteniment corresponent. assegurança, responsabilitat civil, tot això, i és segura perquè hi ha el manteniment anual. És l'única que queda en el municipi. Algun altre tema? Sí.
Més que res, una pregunta en forma de seguiment d'un acord que es va prendre a l'últim ple. Ara ens han arribat notícies fa una estona de que aquesta nit es procediria a desocupar el pis de l'obra social La Pa a Salt, a Girona. Ja hi tornem a ser, casa sense gent i gent sense casa, no? Uns pisos propietat de Sareb. I en aquest sentit, doncs, amb el que vam acordar doncs, el passat ple, ens agradaria saber si ja s'ha pogut parlar amb Sareb, si us ha explicat alguna intenció de què volen fer amb els pisos del carrer Maria Aurèlia Capmany, si tenen intenció d'agilitzar i posar-los en circulació de lloguer social en breu, o si heu tingut algun contacte o quelcom semblant.
Contestarem, no? Per escrit dels tècnics ho estaven intentant, en aquest moment no podem contestar. Si hi ha alguna notícia us ho fem per escrit i després donem compte al proper ple també, però ho passarem a l'àrea, no? Habitatge.
Una última pregunta. Estudiant els pressupostos hem vist que l'apartat d'ingressos de multes de circulació, també amb el pressupost executat, doncs està baixant bastant, sobretot des de que el company Capote està de regidor, i volíem saber quina és la política de multes d'infraccions viàries.
Sí, Josep. Sembla que tingui... No li dones la fama de que és el que posa multes, eh?
Sí, ja hi vaig contestar el company Gerard. Vull dir que el tema de les multes, amb la notícia que està, la policia posa les multes que són greus, les que estan sobre la vorera, les que posen en perill a les persones, i no es va... El tema de multes és un tema que si vols ha d'anar a recaptar molt, doncs clar, però bueno, és una pressió excessiva sobre els dels veïns, però si hi ha a un carrer hi ha alguna problemàtica i es detecta, doncs es fan avisos i després multes.
No és amb la idea de recaptar, és amb la idea de tindre uns vials més segurs. Si hi ha unes normes de circulació, suposo són per algú, perquè sigui més segur. Si no es pot aparcar amb un pas de zebra, suposo que és per seguretat. Si no es pot aparcar uns metres d'una cantonada, és per poder tindre visibilitat a l'hora de sortir. I últimament doncs es veu una deixadesa en aquest sentit, i no és per recaptar, sinó és per la seguretat de tots els veïns i veïnes, i sobretot els peatons, que són els que no tenen un xassis que pari el cop.
No hi ha cap ordre política de que posin menys multes, sinó de que les multes siguin molt ben mesurades. Ja està, res més. Una cosa és el tema de seguretat, aquí estem d'acord al 100%, i altra és anar a recaptar a través de les multes de la pressió fiscal, que són coses diferents, que hi ha ajuntaments que ho fan. Vull dir que van i vinga, doncs anem a posar multes. Però el tema de la seguretat és un tema bàsic, i aquí sí que estem bé d'acord.
Sí, només Òscar, estem preparant tota una resposta amb un problema, amb una cosa que vas preguntar al darrer ple, que passa que és una feina feixuga, que és el tema de l'Iris, no? Les contestes de l'Iris, quants n'hi ha, no? Volem mirar també comparant-se amb els diferents, amb els anys anteriors, i el proper ple o abans, no? Se us enviarà el promig de contesta d'Iris, i si els donem alguna freqüència en algun lloc que vau comentar, la part de les torres o així, aviam si no? Hi havia una freqüentació de queixes o d'entrades d'Iris,
Crec que va ser en francès, però
sé que vas començar.
Sí, va sortir el tema arrel d'un tema meu, i al final va haver una intervenció d'en francès que sí. Crec que al final va demanar aquest...
Sí, com llistat.
I el passeu.
Amb tota la prudència, que si és un llistat no podrà portar noms, perquè és un tema de protecció de dades, però veure la relació i els promitxos de que es contesten i es contestaven, no? Això el proper ple, al setembre, no? Ho tindrem tot a punt.
Sí, molt bé.
D'acord? Aixequem la sessió, doncs. Bones vacances a tothom.